El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i us he d'informar que aquest cap de setmana ens despedim ja fins a després de l'estiu. Ara, però, volem aprofitar aquestes horetes, aquests dos dies que ens queden encara de programa, per parlar de moltíssims temes, de l'estiu, de la verbena de Sant Joan. Parlarem de moltes coses i ara, precisament, doncs, parlarem d'una campanya que està portant a terme UNICEF per tal de fomentar la importància i el dret del joc dels infants. Segons dades d'UNICEF, un de cada cinc infants d'entre 2 i 4 anys al món no juga amb els seus cuidadors a casa i aproximadament un de cada 7 menors de 5 anys no té joguines ni elements de joc a casa. És per aquest motiu que UNICEF Comitè Catalunya està alçant la veu a favor del dret al joc de tots els infants, ja que jugar no és només diversió, sinó que també és essencial pel desenvolupament cognitiu, social, emocional i físic de la infància. Sobre el tema parlem amb la responsable de comunicació d'UNICEF a Catalunya, la Laia Ruiz. Laia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem que des d'UNICEF us esteu encarregant de promoure aquest dret que tenen tots els infants i treballeu perquè concretament els infants de Catalunya puguin exercir-lo, oi?
Sí, el dret al joc és un dret que sovint queda amagat o és un dret potser una mica silenciós. Tots els que tenim fills o els que tenim infants a la nostra vora sabem que els nens els volen jugar i els han de jugar, però no ho tenim percebut com un dret. És un dret que està reconegut o recollit dins la Convenció sobre els Drets de l'Infant i tots els infants tenen dret al joc, a la recreació i al descans. Aquest seria una mica el que diu la Convenció. I, per tant, nosaltres, UNICEF, com a organització que vetlla pels drets dels infants, tenim una obligació que és promoure i explicar a tots els nens que tenen un dret. I bé, ho fem de diverses maneres. L'any passat es va reconèixer de forma internacional el primer dia del dret al joc i doncs ens vam encarregar de fer diverses accions a tot el món i a Catalunya també, doncs per recordar-ho i per explicar i promoure'l.
De fet, el joc és un element clau, no, de tots els infants i tots els menors per desenvolupar, com dèiem, no, per tenir aquest desenvolupament cognitiu, social, emocional i físic, no, en aquestes edats tan primerenques i on el joc és tan important, no? És feina, podem dir, de pares, mares, cuidadors i de qui més? Per què és tan important i sobre qui recau la responsabilitat de que els nens puguin tenir aquest dret?
Doncs jo crec que com tots els drets recauen en tothom, és a dir, els infants formen part de la societat, és un col·lectiu que sempre pensem que és el futur, però també, no, també és el present, sobretot. Llavors, evidentment, la primera línia és en els propis infants que sàpiguin que hi tenen dret. Evidentment, els més petits no tenen aquesta, no fan aquesta reflexió, però evidentment els pares, els cuidadors, els tutors, les escoles, però també, per exemple, les ciutats, és a dir, si tenen ciutats que tenen en compte els drets dels infants, si tenen ciutats més jugables, entorns al carrer més jugables, això permetrà que els nens i les nenes puguin sortir al carrer. És a dir, totes les polítiques, en aquest cas si parlem de governs, totes les polítiques també poden tindre els drets dels infants en compte. I, per tant, el dret al joc també es pot incorporar.
I com dèiem, no, aquest desenvolupament dels infants també aporta altres coses, no? Aprendre a sentir-se segurs, adquirir habilitats, desenvolupar-se, com no, en el món que els envolta. Vull dir, és molt important poder tenir aquesta opció de jugar i aprendre d'aquesta manera, oi?
Absolutament. És a dir, no creiem que sigui una opció, vull dir, és una obligació, perquè i els nens hi tenen dret, per tant, tot això que faci que els infants puguin sentir-se infants i dins de la infància, evidentment, hi ha el joc. Per això, una de les accions que UNICEF desenvolupa en espais o en indrets que hi ha una emergència o una catàstrofe és, per exemple, recrear o crear els punts claus on els infants, a banda de sentir-se segurs, a banda de poder detectar que no siguin víctimes de situacions de vulnerabilitat, també puguin recuperar la possibilitat de jugar, perquè això els connecta absolutament amb la seva infantesa.
Clar.
I en el cas de gas, de l'emergència ara mateix, o en altres situacions d'emergència que es diuen, el treball, evidentment, d'UNICEF en una emergència, el primer és atendre les necessitats vitals, però que els infants puguin jugar i puguin oblidar-se en algun moment, no? Que puguin tornar a ser infants a través del joc, és prioritari també.
Mm-hmm. La campanya que heu llançat a nivell internacional, no?, conté aquests recursos, no?, dels que parlaves, i aquestes activitats per les famílies i també per escoles, administracions i el sector privat. Creieu que també és important conscienciar des de ben abans, l'abans possible, no?, a tot arreu per tal de que hi hagi aquesta consciència de la importància d'aquest joc?
Sí, absolutament. Nosaltres enguany, amb el motiu del Dia Mundial del Joc, hem llançat una campanya que es diu Escull jugar cada dia, I choose to play every day, i el que intentem és que tots els estaments socials i tothom de la societat pugui reconèixer aquest dret i que els infants el puguin exercir. Com deia abans, ens oblidem a vegades d'aquest dret des de les administracions, doncs de les famílies o des de d'on sigui, i creiem que és absolutament prioritari.
Mm-hmm. Barcelona és una de les ciutats catalanes que compta amb el reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, no? I
sí.
Precisament són les ciutats i poblacions, no, d'arreu de Catalunya que compten també amb aquest reconeixement que les protegeixen especialment del dret al joc, no?
Sí, Catalunya té 23 ciutats d'amiga de la infància, entre les quals hi ha les quatre capitals catalanes. Barcelona, evidentment, és una d'elles. I el que es fa a la Ciutat d'Amiga de la Infància és un reconeixement per a aquelles ciutats que incorporen els drets de la infància dins les seves polítiques. Això vol dir, doncs, per exemple, coses concretes com que té un Consell d'Infants, que té un pressupost destinat o un pressupost i una inversió destinada als drets de la infància i altres. I per tant, el dret al joc s'ha vist en una avaluació externa que s'ha realitzat amb aquestes ciutats amigues, doncs que el dret al joc és un dels drets que està més protegit. Mm-hmm. Per tant, això ens alegra que així sigui. Clar. El motiu d'aquesta efemèride.
Clar. I Laia, si parlem, per exemple, abans he donat xifres, no, dels infants que no juguen amb els seus cuidadors a casa o que no tenen accés a aquest dret, quin és el perfil, per exemple, d'aquests infants que pateixen això?
Doncs, t'he de dir que no ho sabem. És a dir, sabem que hi ha moltes condicions que afecten a la infància, infants amb situació vulnerabilitzada, infants, mm-hmm, els infants més petits, els infants que tenen una discapacitat, els infants que viuen en una situació de pobresa, poden són vulnerables i, per tant, és més difícil a vegades que no se'ls garanteixi tots els drets.
Clar,
però això no vol dir que sigui així. És a dir,
qualsevol infant ho pot patir, no?
Exacte, creiem que això és infants que estan sols perquè els seus pares treballen, però també infants que és molt variable. No tenim aquestes dades, no tenim el perfil dels nens que no juguen o que els seus pares no juguen.
Mm-hmm.
Sí que sabem, evidentment, tenim identificats quins són els col·lectius més vulnerables, però que poden ser vulnerables a qualsevol dret.
Clar.
Per tant, no puc contestar aquesta pregunta, però per això nosaltres promovem i defensem que tots els nens i nenes puguin jugar, i sobretot que ells mateixos ho coneguin, que a vegades creuen que el joc és un privilegi, però el joc és un dret.
Exacte. I més en aquestes edats on tot es desenvolupa arrel d'això, no? Arrel del joc,
sí.
És com aprenen i com van coneixent-se a ells mateixos i al seu entorn.
Exacte.
Així que, Laia Ruiz, responsable de comunicació d'UNICEF Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-li també la importància que té, no, el dret al joc, que segurament molta gent no s'ho para a pensar, i és important també conscienciar sobre aquest tema. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara parlem de que l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, ADEPAP, ha alertat sobre l'augment de malalties transmeses per vectors. Tot i com ja va passar l'any passat, s'han avançat les actuacions contra les plagues en general. Enguany la preocupació més gran és pels mosquits. Les temperatures suaus a l'hivern, l'arribada avançada de la calor i les precipitacions abundants durant la primavera, segons el Meteocat, han avançat aquesta eclosió de les plagues d'aquest insecte, especialment en les zones més càlides d'arreu. En parlem sobre el tema amb el vicepresident i portaveu de DEPAP, l'Associació Catalana, com dèiem, d'Empreses de Salut Ambiental, l'Andreu García. Andreu, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquest augment de malalties transmeses per vectors i que aquest estiu, sobretot, es centren en els mosquits, no?
Sí, de fet, hi ha molts insectes que són vectors de malalties, però els mosquits són especialment rellevants en aquest sentit perquè són els transmissors de les malalties més conegudes i les que causen més problemes a escala mundial.
Com es preveu la temporada de plagues, mosquits, aquest estiu?
Bueno, com cada any, la pujada de temperatures genera un augment de la problemàtica de plagues en general, especialment d'aquelles plagues que van generades per insectes i altres artròpodes. En el cas dels mosquits, especialment aquest any, és peculiar perquè, a diferència de l'any passat, tinguem un any amb molta sequera, que es va portar inclús a restriccions hídriques en molts municipis de Catalunya, aquest any hem tingut un hivern i una primavera amb un nivell de pluviometria molt elevat, el que probablement ha generat que tinguem moltes col·leccions d'aigua, més que l'any passat, i al cap i a la fi són focus potencials de mosquits, ja que els mosquits necessiten una fase aquàtica en el seu cicle vital per a poder completar-lo. Aleshores, esperem un any amb més focus i més tasques per a vigilar i controlar les poblacions de mosquits.
Mm-hmm. Quines plagues podem dir que ja han començat a afectar Catalunya i que s'intensificaran, com dèiem, durant aquest estiu? Quin tipus de mosquit, per exemple, quin tipus d'animal?
Bueno, mosquits hi ha moltes espècies a Catalunya i a la península Ibèrica. El que passa és que a les àrees urbanes estem parlant de tres espècies fonamentalment que són el mosquit tigre, és la més important d'elles, i també el mosquit comú. Pel que fa al mosquit tigre, és el que transmet malalties com el dengue, el zika, el chikungunya, i és aquí on estarem més presents i més actius per controlar i poder bloquejar la possibilitat de tindre problemes de malalties transmeses per mosquits.
Uh-huh. I pot ser que també tinguem plagues com les dels altres anys, per exemple, paneroles o algun altre tipus?
Sí, efectivament. Vull dir, al final, les paneroles, que habitualment acostumen a viure, la planeta americana que viu a la xarxa clavegram, ara en la puja de temperatures estan més actives, proliferen més i les veurem més en el nostre en l'espai públic, no? Tot i que les empreses associades a DEPAP ja porten mesos fent tasques preventives, inclús des de finals de l'hivern, fent tasques preventives per a treballar el clavegram i intentar evitar un estiu problemàtic en aquest sentit.
Uh-huh. L'arribada massiva del turisme imagino que també comportarà possiblement, no?, l'augment de plagues, com per exemple, no sé si recordeu l'any passat, no?, aquestes xinxes de llit, no?, que cada cop eren més resistents. Es tornarà a repetir una mica aquesta jugada? Tant de bo que no, però malauradament és possible, no?
Esperen que no, però sí que és cert que el tema del turisme va associar certes problemàtiques de plagues. Al cap i a la fi hi ha moltes espècies que considerem plaga que van associades a les poblacions humanes. És a dir, allà on més població humana hi ha, es generen més residus i en general això pot comportar una problemàtica de plagues major. I en el cas especial que comentes, les xinxes del llit, doncs sí, el turisme aquest exacerbat que tenim ara doncs sempre comporta més mobilitat humana, anem d'un llit a l'altre, no?, diferents hotels, albergs, hostals, i tornem a casa nostra, i bueno, ens podem emportar aquesta companyia que l'agafem en un llit d'un hotel o d'un alberg i de repente acaba a casa nostra i comença a proliferar i ataca directament doncs un aspecte tan important per a la salut mental com és la conciliació de la son, no? Ens pica allà on dormim, allà on descansem, no podem combatre-lo amb eines pròpies i en aquest sentit doncs, sempre és important comptar amb empreses professionals com les que estan associades a DEPAP per evitar aquesta problemàtica. I uh-huh. un afegit, en el cas dels xinxes del llit, és dir que és una plaga que és fonamental atacar-la prompte, perquè hi ha una diferència brutal entre si l'actuació es fa quan la infestació no és molt elevada que quan és molt elevada. Quan és molt elevada, probablement l'actuació calgui repetir-la dos i tres cops per a poder acabar amb el problema.
Mm-hmm. Clar, Andreu, parlem de prevenció i també parlem d'un cop ja malauradament doncs, està allà instal·lat, no? En aquest cas les xinxes o el mosquit, uh-huh. qui sigui, no? L'animal que sigui. Parlem primer de prevenció i després parlem de com podem doncs eliminar-lo, no? Erradicar-lo. Explica'ns una miqueta les actuacions que hauríem de tenir en compte tant per una cosa com per l'altra.
A nivell preventiu és tan important les tasques que es fan al final de l'hivern i durant la primavera a nivell de prevenció de proliferació, no? Que va entrar la xarxa clavegram i la vigilància dels espais, no? Anar inspeccionant espais per veure com estan apareixent les primeres poblacions de plagues. Però també és important la conscienciació, no? Que la ciutadania entengui la importància del control de plagues i de la vigilància d'aquestes a través de doncs, xerrades, la comunicació que fem de la BEPAT també sempre per a que els ciutadans siguin conscients de que si la problemàtica que detecten està a l'espai públic han d'avisar sempre a l'Ajuntament per els dies corresponents. Recordem aquí sempre que les competències en matèria de control de plagues les té sempre l'Ajuntament, no? Aleshores serà aquí on calgui referir-se. I després en l'espai privat, doncs el mateix, hem de ser conscients en l'espai privat que la competència i la titularitat és nostra i hem de ser nosaltres qui prenguem mesures a nivell comunitari o directament de la propietat privada. Després, les taxes correctives, doncs és el mateix, però portat a un punt una mica més immediat, en el que bé, doncs hem de comptar amb empreses professionals, però també hem de prendre mesures preventives correctores als nostres domicilis, com per exemple doncs, evitar instal·lar rivets a les portes perquè no ens entrin insectes per sota d'aquestes, instal·lar mosquiteres, intentar no acumular punts d'aigua a les nostres zones obertes privades, com poden ser balcons, jardins, terrasses, no? Tot això sempre ajudarà a que l'espai públic i el privat, que sempre estan connectats, òbviament, tinguin una problemàtica menor de plagues.
Mm-hmm. I quins efectes tenen sobre la salut, tant personal com pública, aquest augment de plagues, no? Aquest augment de malalties transmeses per vectors. De quines malalties, per exemple, parlem i de quins efectes parlem sobre la salut?
Doncs bé, més enllà de la pròpia molèstia que genera tindre animals com puguen ser prop de nostre, com puguen ser rosegadors, paneroles, xinxes i tal, més enllà de la nosa que fa tindre'ls allí, també parlem d'una problemàtica de les picades que ens tenen alguns d'ells, que són hematòfags, que s'alimenten de la nostra sang, i això genera doncs, ja una molèstia afegida. La conciliació de la son, no? Que hem parlat amb xinxes del llit, amb quadres d'estrès i d'ansietat derivats d'això, però, òbviament, la principal problemàtica és la transmissió de malalties. Ja hem comentat les del mosquit tigre, que poden ser el dengue, zika, el chikungunya, però també estem parlant de Crimea Congo, que és una febre hemorràgica que transmet una espècie de paparra que s'ha detectat present també en un centenar de municipis a Catalunya. De fet, fa unes setmanes va detectar un nou cas positiu a un senyor a la zona de Salamanca i que els últims anys han hagut casos arreu de l'estat espanyol. Sí que és cert que a Catalunya tot i que s'ha detectat aquesta paparra que transmet la malaltia, no s'ha detectat que en cap d'aquelles hi hagi present el virus. Per tant, en aquest sentit podem estar una mica més tranquils, uh-huh. Però vigilants, òbviament. I després, doncs, sí, parlarem de malalties com la toxoplasmosis, malalties com la salmonelosis, la leptospirosis, que tot això poden transmetre paneroles i rosegadors a través de con la contaminació dels nostres aliments, perquè hi ha molts virus i bacteris que estan allotjats als pèls que tenen les paneroles a les seves potes i si passen per sobre dels nostres aliments poden contaminar-los. I també algunes a la orina de les rates i que el mateix, si hi ha una orina sobre els aliments poden contaminar-los. Tot i que això, per motius evidents, probable, però per això hem de ser curosos i vigilants.
Clar. Això és el fonamental, no? Aquesta prevenció per no poder, per no haver d'arribar fins a aquest punt. En comparació a l'any passat, per exemple, ens trobem més o menys en una situació semblant o serà pitjor aquest any?
Bueno, entenem que la situació és molt semblant perquè no hi ha un canvi tan gradual de temperatures d'un any a l'altre. Com he dit abans, aquest any la diferència fonamental que hem detectat és el tema de la pluviometria, un any molt més humit, molt més pitjor, i això impacta sobretot en aquells insectes que necessiten aigua per completar el seu cicle vital, no? Com són els mosquits, però també en d'altres. Vull dir, els insectes tenen una relació molt estreta amb la humitat ambiental. Tant, un any més plujós fa que l'ambient del que vivim siga més humit, sobretot en algunes àrees, i això assegur que els afecta i els facilita la pervivència, la proliferació.
Doncs Andreu García, vicepresident i portaveu de l'EPAP, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos una mica com serà aquesta temporada d'enguany. Moltes gràcies i tant de bo doncs, no tinguem masses plagues ni massa mosquits aquest any. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I ara que notem com arriba de mica en mica la calor, que fa uns dies ha començat ja la primavera i que cada cop ens anem traient més capes, volem parlar de com ens hem de protegir la pell i com podem saber o identificar quins esprais o cremes solars són les més adequades. Per això avui volem parlar amb la Marta Alcalde, que és vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Marta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, una de les preocupacions quan arriba ja el bon temps és el fet de no cremar-nos, no?
Doncs sí, bueno, la veritat és que aquesta preocupació hauria d'estar no només ara quan arriba el bon temps, sinó durant tot l'any. O sigui, hauríem d'intentar no estacionalitzar, no, aquest ús dels protectors solars i tenir en compte l'utilitzar pues, això, mesures de protecció sempre que estiguem exposats. El que sí que és veritat és que, clar, ara que, com tu ben has dit, no? Ara que arriba el bon temps, fem més activitats a l'exterior, també ens traiem més capes, no? I, per tant, és quan realment pues, potser ens exposem més. Però, bueno, amb això vull dir, no?, que l'hivern, si estem en alguna situació d'exposició, doncs també ens hem de protegir. I com ens hem de protegir? Doncs, pues, bueno, pues, com tu has ben dit, no?, amb l'utilització de protectors solars, o bé també pues, amb protecció física, és a dir, pues, amb barrets o bé amb roba ampla, no?, que ens tapi una mica les zones d'exposició.
Mm-hmm. Quines serien les cremes o els sprays adequats a l'hora de protegir-nos? Què és el que han de tenir especialment per tal de que faci la seva funció?
Pues bueno, de cremes i d'esprais n'hi ha molts i també cadascú és diferent, o sigui, no tothom necessitarà el mateix, ¿vale? Amb això el que vull dir és que bueno, que s'ha de personalitzar una mica el consell, ¿vale? I per això els farmacèutics, en aquest sentit, doncs, són els personal sanitari doncs, que potser doncs, està més capacitat o també és el que està més a l'abast, no?, de la població per poder donar aquest consell personalitzat. Amb això, què vull dir? Pues que és necessari pues, saber una mica el tipus d'exposició que farà la persona, el tipus de pell que té aquesta persona, també quines textures li agraden, ¿vale?, i també si té algun factor de vulnerabilitat, o sigui, si la seva, bueno, pues, si té, pren algun medicament, que sigui fotosensibilitzant, si el tipus de pell que tingui, el fototipus que tingui, si és una pell més clareta o una pell més fosca, doncs això no serà el mateix el tipus de protecció solar que necessitarà. El que sí que és important, a banda d'això, doncs, intentar buscar protectors solars d'ampli espectre, és a dir, que ens cobreixin el total de les radiacions solars, les UVB, les UVA, i si pot ser visible i infraroig, doncs també, perquè al final les que causen més efectes més perjudicials a llarg termini de tipus càncer són les UVA i les UVB, però les altres al final també acaben contribuint a tot el que és estrès oxidatiu de la pell, al fotoenvelliment, aparició de taques, i per tant, doncs, quan més ampli sigui l'espectre de la radiació que cobreixi aquest fotoprotector, doncs millor. I després l'important és posar-t'ho bé abans de sortir de casa, per tal d'assegurar-te, no?, de que tu has posat a totes les zones que queden exposades al sol, o sigui, que queden lliures de roba. I si has d'estar molt de temps, doncs també fer una reposició al cap de 2 hores. Llavors, en quant a textures, doncs n'hi ha moltes. I això, és, bueno, avui dia jo crec que és un gran avantatge, no?, perquè al final el que no troba el protector que li agradi és perquè no l'ha buscat, no?, perquè realment tens textures més cremoses, textures més lleugeres, tipus gel, i que s'adapten una mica, no?, als gustos de tots. Per tant, bueno, una mica el que he comentat al començament, no?, anar a la farmàcia, poder escollir entre tot el que n'hi ha, i que el farmacèutic serà la persona més indicada per orientar sobre aquesta, el protector que millor li vagi.
Mm-hmm. Has comentat que 2 hores més o menys és quan s'ha de tornar a aplicar la crema o l'esprai. És igual que sigui crema o esprai? És millor un que l'altre? A quines zones, bàsicament, també s'han de posar? Braços, cara?
Sí, això l'ideal és posar-ho a tota la zona que estigui exposada. Llavors, clar, sobretot cara, no?, que serà cara i escot. Les mans també, que a vegades ens oblidem una mica, no?, però
sí,
clar, les mans estan bastant exposades i potser és la zona que menys protegim, ¿vale? Llavors, mans i braços, bueno, doncs clar, el braç ara si portes samarreta de màniga curta, doncs, doncs hi ha mig braç, no?, que ja es veu. Si algú porta pantalons curts ja, doncs també, no?, les cames també serien exposició. En el cas de persones o senyors grans que no tinguin cabell, vigilar també, doncs, tota la zona del cap, no?, de la calva. Allà també s'ha de posar crema, i si no s'ha de posar crema, portar-ho, doncs, amb una gorra, protegit, no?, o amb algun barret o així. Llavors, la tècnica dels diferents tipus de textures, pues potser per la cara i per l'escort és més adient la crema, i per les zones, pues, els braços, les cames, les locions o els sprays, potser sigui més fàcil d'aplicar. Aquí l'important és que t'ho apliquis bé i amb una quantitat adequada, que són 2 mg per centímetre quadrat. Però això és molt difícil de fer, i ja et dic que normalment la gent no es posa tanta quantitat de crema. D'aquí ve el tema de la reaplicació al cap de 2 hores. ¿Vale? Perquè clar, els filtres i, o sigui, els factors de protecció de 30, 50, 50 més, doncs estan calculats en funció d'aquesta quantitat de crema que es fa al laboratori, no?, dels 2 mg per centímetre quadrat. Però tu després, quan t'ho poses a la vida real, no t'estàs posant tanta quantitat de crema. Per tant, segurament, encara que te la posis bé i que no et deixis cap zona del cos per posar, la teva protecció no serà el millor 50 més, perquè t'has posat menys quantitat de crema. Per tant, això és necessari, no?, fer aquesta reaplicació, perquè no saps realment la quantitat que t'has posat.
Clar, exacte.
I sobretot també dir, no oblidar-nos, perquè a vegades també he parlat de les mans, no?, que són les grans oblidades, no?, el revés de les mans, però també la zona darrere les orelles o així, el clatell, també anar en compte, ¿vale?, perquè a vegades també és una... Bueno, són zones que ens oblidem una mica.
Sí que és cert, no sé si és impressió meva o si vosaltres com a professionals també ho heu viscut, és que hi ha molta més conscienciació ara que no fa uns anys, no?
Sí, això jo crec que és una tendència que ha canviat bastant, bueno, per sort, no? Perquè, bueno, perquè realment és un perill l'exposició al sol si no es fa sota control, no? I al final és que és molt fàcil, o sigui, és un mal, no?, que es pot evitar. I sí que és veritat que, bueno, pues antigament o fa molts anys, no?, la tendència a estar morenos, no?, bueno, a l'estiu, el que no es posava moreno, pues era com raro, no?, això, i tothom volia estar, pues, amb aquest color saludable i tal. I avui dia, pues no sé si és per les tendències també, pues, que hi ha, no?, de, no sé, xarxes socials, temes aquests, que potser això no, ja no està tan així, i també és veritat que des de, bueno, doncs des de societats científiques, des de col·legis professionals, tot el món sanitari, també s'han fet moltes campanyes de conscienciació per, bueno, doncs això, no?, per conscienciar la gent de la necessitat de protegir-se. Llavors jo crec que tot, no?, ha sumat una mica, i ara doncs, és, bueno, ja no es veuen tants desgavells, no?, com es veien abans. Uh-huh. I sí que és veritat que tothom té com una mica la consciència de quan vaig a la platja em poso la crema solar o m'he de posar la crema. El que ara ens costa és... això ha sigut un gran pas, no? Jo crec que ara ja tothom té assumit, no?, que si va a la platja, a la piscina, s'ha de posar, però potser hi ha altres activitats del dia a dia que també requereixen aquesta protecció solar, que potser no les tenim tan identificades. Però bueno, yeah, això també és feina, no?, mica en mica, d'anar treballant.
Exacte, això és com quan vas a la neu, que et diuen que et posis crema, perquè si no, és cert que acabes cremadíssim. Així que...
Sí, és que això és un tema important, clar. O sigui, la neu reflecteix la radiació, o sigui, a tu quan estàs esquiant, tu reps la radiació directa del sol, la que t'arriba directament, i després la neu també reflexa aquesta radiació en un 85%. Llavors, clar, tu estàs rebent radiació per moltes bandes. Clar. I a més, com que no estàs al nivell del mar, sinó que estàs alt, vale, a la muntanya, doncs cada 300 metres d'altura, em sembla que és, hi ha un 4% més de radiacions, perquè com que estàs més alt, diguéssim que la radiació com et ve de dalt, doncs tens més probabilitat de... O sigui, tens una intensitat més alta en aquella zona. Per tant, anar a la neu, o sigui, és indispensable protegir-se, perquè si no és això que tu dius, acabes cremat, i a vegades es veu, això.
Sí,
no?
Tant.
La típica, no t'has posat en algun lloc i tens tota la cara bé, menys la zona aquella, no?, de les ulleres, que han quedat marcada.
Exacte. Doncs sí, s'ha de tenir cura, sobretot ara que ja comencem a sortir al carrer i que el sol pica una mica més, no? S'ha de començar a agafar ja com a costum. I res, et donem les gràcies, Marta, alcalde, perquè ens has donat totes les eines necessàries, tant per ara com també per les altres èpoques de l'any, que ho has dit en un principi, és que no s'ha d'estacionalitzar el fet de posar-se crema, sinó que sempre s'ha d'anar amb aquesta precaució, no?, del sol. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres.
I de seguida parlarem també de l'atur i de les desigualtats que encara hi ha entre homes i dones aturats. Les dones pateixen més aquest atur que no pas els homes.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Luego dicen que los diputados no representan el sentir de la calle. Bueno, pues yo te digo que hoy el Congreso ha funcionado como una cámara de representación absolutamente fiel a la indignación de los españoles contra la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Les desigualtats encara són presents quan ens fixem amb les dades d'atur que hi ha actualment. Les dones ho pateixen més que els homes i lideren les llistes. Les dones continuen patint una situació de desavantatge respecte dels homes en el mercat laboral de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tal com indica l'informe anual 2024 de l'Observatori Metropolità de Gènere, impulsat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb la col·laboració de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'informe apunta que el 56,9% de les persones registrades a l'atur són dones i que la taxa d'atur femení és del 10,5%. A més, aquesta realitat s'agreuja entre les persones a l'atur més grans de 45 anys, un col·lectiu especialment vulnerable a l'exclusió laboral, també, no? On un 57,7% són també dones. En parlem sobre el tema amb la Lucía López, que és tècnica de l'Observatori Metropolità de Gènere, perquè ens expliqui una mica aquestes xifres. Lucía, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem de que la situació és crítica, no podem dir. Les dones representen gairebé el 50% dels el 57% dels desocupats i hi ha una diferència clara entre homes i dones, no?
Clar, el que més ens preocupa és que totes sabem que les dones formen part de la meitat de la població, que també formem la meitat de la població en condicions de treballar, però a mesura que anem evolucionant en el mercat de treball, la nostra presència és inferior. Per tant, també estem més a l'atur. I el que sí que ens preocupa i el que hem vist darrerament, tant en el 24 com en el 23, és la nostra presència quan més anys tenim. A més edat tenim, estem més a l'atur. I també tenim un atur, estem més temps a l'atur. La presència de les dones en atur de llarga durada supera el 63%.
Déu-n'hi-do. Per tant, parlem, per exemple, de les que estan més de 2 anys buscant feina, no?
Exacte.
Uh-huh. I tenint en compte que les dones representen el 49,5% de la població activa i que treballen majoritàriament en sectors també amb menys reconeixement i estabilitat, no?
Sí, això és el fenomen de la segregació laboral i la discriminació horitzontal i vertical en el mercat de treball, que és un fenomen àmpliament estudiat i que malauradament encara el trobem. Tot i això, sí que veiem que mica en mica ens estem situant, pel nivell formatiu de la població femenina, en ocupacions també que estan millor qualificades i millor valorades, que les ocupacions que ocupem les dones estiguin millor valorades socialment tenen una repercussió en una major qualitat laboral. Mm-hmm. I això també té un impacte en el nostre salari i en la nostra situació de discriminació, no, davant dels homes.
I de quines ocupacions parlem? De quines professions?
Que les dones encara continuem sent majoritàries en sector servei i en sectors d'atenció a les persones. Aquests sectors, malauradament, tenen una qualitat laboral inferior a, per exemple, que sempre és tradicional, però és que és cert, el sector industrial. La indústria sí que té una qualitat en l'ocupació superior i la presència de les dones en el sector industrial continua sent minoritària. Uh-huh. I en l'aspecte positiu, en quan mica en mica anem ocupant una major presència de dones, és la branca de professionals científics i intel·lectuals. Tot i que sí que hi ha una certa precarietat, a la llarga aquests professionals tenen una estabilitat i unes condicions laborals bones. I per tant, que el 58% dels treballadors siguin dones i que està en creixement la presència de dones, és un element positiu.
Uh-huh. I també, si parlem, per exemple, en el mercat de treball, no? de posicions de lideratge, aquí també trobem una diferència clau, no? No són tantes les dones, en comparació als homes, que ocupen aquests llocs de feina, oi?
I no són tantes, i un dels aspectes que va sortir a la jornada i que es va destacar amb diverses expertes va ser que estem en un moment d'estancament. Sí que havíem vist un creixement en els fa 3-4 anys i un creixement progressiu, però ara estem en el 2024 en un moment d'estancament. Tenim que el 26%, només el 26% dels membres dels consells d'empreses que cotitzen en borsa estan ocupats per dones. Aquesta participació augmenta quan són consells d'empreses públiques o organitzacions que financen la recerca, però és el que diem. O sigui, l'evolució no és tan positiva com cabria esperar.
Clar, clar. I en qüestions de salari?
En qüestions de salari estem igual. O sigui,
també,
ja la bretxa salarial és en favor dels homes. Ara tenim un 17,6 1% de diferència negativa respecte als homes. Han augmentat el nivell de vida, etc., els salaris. La bretxa en general ha disminuït, però sí que, si fem una anàlisi, que sí que ho hem volgut destacar en altres informes, ens preocupa l'augment de la bretxa en els extrems, tant en els salaris més baixos com en els salaris més alts. Mm-hmm. En els intermitjos i en el volum global sí que hi ha una disminució de la bretxa, però en els extrems ha augmentat, i són elements que sí que cal observar i destacar.
Clar. Encara tenim una situació bastant desigual, no?, amb tots aquests aspectes que comentes, Lucía, però amb el pas dels anys s'ha avançat poc a poc, no?
Sí, s'ha avançat, i era el que també vam voler destacar a la jornada que vam celebrar el passat divendres. La podríem dividir en dos blocs, un bloc introductori on vam presentar l'informe, i sí que vam dir aquestes dades generals de mercat de treball que ens poden portar cap a l'optimisme, però després, si per exemple ens centrem o mirem temes de formació postobligatòria, emprenedoria, ocupacions digitals, i tenint en compte on estem, que estem a l'àrea metropolitana de Barcelona, Barcelona és en un pol atractiu per empreses tecnològiques, doncs ens ha de portar tot cap a l'optimisme. Tenim que cada vegada hi ha més dones que estudien estudis universitaris i formació professional, que mica en mica estem augmentant la presència de dones en ocupacions anteriorment masculinitzades, mica en mica, dic que encara queda molta feina. I en emprenedoria, tot i que estem encara en diferència, que hi ha més homes que dones, sí que veiem que el perfil de la dona emprenedora ens porta cap a l'optimisme, perquè és un perfil que, a major nivell d'estudis, amb una generació de llocs de treball directe superior i amb menor abandonament. Per tant, sí que ens porta cap a l'optimisme. I a més, la tendència creixent de majors xarxes i majors polítiques i programes d'impuls a l'emprenedoria en femení.
Clar, també més consciència, no?, a l'hora de parlar, per exemple, amb xerrades com les que heu fet vosaltres, o parlar sobre xifres, no?, com estem fent ara. Això també crea consciència i que, mica en mica, com tu dius, no?, anem avançant cap a un bon camí. Encara queda per endavant, està clar, no?, les xifres ja ho mostren, però a poc a poc crec que també estem avançant, com tu dius, no? Així que, Lucía López, tècnica de l'Observatori Metropolità de Gènere, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per posar aquestes dades sobre la taula i també per crear aquesta consciència que dèiem sobre el tema tan, tan important. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara volem parlar, ara que venen temps més assolellats, que el sol comença a fer efecte sobre la nostra pell, que ens comencem a treure capes, que comença a venir la calor i comencem a portar màniga curta, jerseis més escotats, no?, que deixen entreveure més la nostra pell, doncs ens volem parlar precisament de l'efecte que té aquest sol sobre nosaltres i el que pot produir. Una d'aquestes coses són pigues o taques a la pell, i moltes d'elles, sobretot les que surten de noves i que no tenim de per si en el nostre cos, són les que ens han de preocupar i les que hem de consultar amb un dermatòleg, perquè pot ser que el sol estigui tenint un efecte perjudicial a la nostra pell. Per parlar sobre el tema, per parlar d'aquestes pigues, en volem parlar amb la doctora Segura, que és dermatòloga de l'Hospital del Mar. Doctora Segura, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, en esta época del año empezamos ya a preocuparnos un poquito más, ¿no?, por los efectos que tiene el sol sobre nuestra piel. Y uno de esos casos, pues provocan aún más las pecas, ¿no? Sí que es cierto que hay algunas que ya las tenemos, ¿no?, de por sí, pero hay otras que se producen por este efecto del sol, ¿no?
Sí, así es. La mayoría de pecas, o lo que llamamos nosotros nebus melanocíticos, que son también quien los llama lunares, son lesiones benignas, y algunas pues las tenemos de toda la vida, incluso algunas son de nacimiento, y en general no tienen que darnos ningún problema. El problema es saberlas diferenciar de aquella peca, aquel lunar, que es diferente al resto y es el que puede ser tan maligno.
Uh-huh. Claro, ¿cuándo nos tenemos que preocupar? ¿Cuándo nos salen de nuevos?
Sí, una lesión nueva en la edad adulta siempre es motivo de consulta, ¿eh? De saber qué tipo de lesión es. Hay lesiones benignas como las manchas de sol o léntigos también, que son pigmentadas y son adquiridas y son benignas. Pero es verdad que alguna de ellas puede ser un melanoma. Entonces la que será sospechosa es aquella que crece de una manera más rápida, aquella que muestra unos colores irregulares, un contorno irregular, un poco la que es distinta al resto. Es un poco lo que llamamos el patito feo.
Uh-huh. Supongo que también hay que diferenciar entre manchas y pecas, ¿no?
Claro, y eso no siempre es una labor fácil, mucho menos para una persona no entrenada, ¿no? Y a veces incluso algunos profesionales pueden dudar entre cuál es la sospechosa. Las manchas normalmente son más homogéneas, a veces un poco más grandes, en zonas de exposición más crónica, como la cara, el escote, los hombros, en personas sobre todo que se han quemado. Pero estos lunares con un color un poco más intenso, sobre todo una coloración irregular, una forma irregular, y que a veces podemos apreciar en meses que cambian, esas son las que siempre tenemos que consultar.
¿En qué zonas son más comunes que salgan?
Bueno, la peca mala o melanoma, que es un cáncer de piel, que es del que estamos hablando, aparece en el tronco y en las extremidades. Sobre todo, se ha dicho siempre que en el varón aparecerá más en la espalda, en la mujer, sobre todo tener en cuenta en las piernas. Pero bueno, eso también va cambiando con los años. En la gente mayor a veces aparece en la cara como una mancha de sol, aparentemente normal, pero que crece y se hace muy irregular. O sea, que pueden aparecer en cualquier lugar, incluso en palmas y plantas, a tener en cuenta también.
Uh-huh. Y el tratamiento que debemos seguir, supongo que depende de la mancha, de la peca. ¿Hay que acudir rápidamente a un dermatólogo para que se ponga el profesional en marcha, ¿no? Y así evitar pues futuras enfermedades, ¿no?
Exacto. Cuando hay una lesión que es diferente, que nos está llamando la atención, hay que ir al profesional, al dermatólogo, para hacer un diagnóstico. Y esa persona es quien decidirá si es una lesión realmente sospechosa y se tiene que extirpar lo antes posible, o es una lesión que es banal, que es benigna, que es propia de la edad. Uh-huh. Incluso, pues sobre todo, nunca hacer tratamientos quemando con frío o quemando con láser en lesiones que no tienen un diagnóstico claro. Por eso siempre hay que ponerse en manos de buenos profesionales, de gente, de dermatólogos, sobre todo médicos expertos en este campo.
Exacto. ¿Las precauciones para evitar llegar hasta aquí, cuáles serían? ¿Utilizar crema solar?
Sí, la crema es importante, pero no es lo único importante. Lo importante es minimizar la exposición al sol, sobre todo en ciertos momentos del día, en ciertas épocas del día y sobre todo desde muy jóvenes. En la infancia es cuando más hay que protegernos del sol, porque es cuando ese sol va a ser más dañino para las células de la piel y va a conferir mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel en el futuro. Uh-huh. En la infancia, en la adolescencia, en la juventud, hay que tener especial cuidado con esa protección solar, que por supuesto pasará por aplicar cremas de alta protección solar, pero también otras medidas, como son pues de entrar a evitar el sol de mediodía en verano, por ejemplo, eso es fundamental, estar en la sombrilla, llevar gafas, llevar sombrero, y si puede ser en niños, pues camisetas, si vamos a tener que estar al sol, en horas donde el sol realmente tiene una alta radiación. Como es al mediodía.
¿Son más propensas a sufrir pecas o manchas las personas que ya tienen la piel pecosa, en este caso, que ya tienen pecas de por sí?
Sí, claro. La gente, sobre todo, esto va vinculado al fototipo, al color de la piel. El fototipo que nosotros decimos, el 1, el 2, son fototipos claros. No tan comunes quizás en nuestro medio. En nuestro medio tenemos un fototipo intermedio, que es el fototipo 3. Estas personas tienen también mucho riesgo, porque son personas que se broncean, pero al principio del verano se queman, y son esas quemaduras las que nos van a dar ese riesgo. Entonces, está claro que la gente a más claritos, personas de fototipo más claro, tendrán más pecas, estas manchitas que aparecen ya en la infancia y tendrán mayor riesgo de cáncer de piel y de melanoma, y estas personas normalmente también tienen más número de nebus melanocíticos, estas lesiones más redonditas, más oscuritas. Son distintos factores que cada uno de ellos nos confiere un riesgo, y a veces nos encontramos personas que tienen todos estos factores. Son muy claritos, tienen pecas, tienen nebus, incluso antecedentes familiares o personales de melanoma. Estos son los de mayor riesgo.
Pues, doctora Segura, dermatóloga del Hospital del Mar, muchísimas gracias por hacernos esta radiografía de la piel. Ahora que vienen tiempos con más sol, ¿no?, podemos decir, y con más calor, así que protegernos es la opción más adecuada para así poder evitar que nos pase cualquier problema con la piel, con las pecas y con las manchas solares. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Les sequeres i les onades de calor redueixen la capacitat de les plantes per absorbir CO2. Cada vegada són més freqüents tant les onades de calor com les sequeres, com dèiem, i estan reduint, doncs, això, la capacitat dels ecosistemes per absorbir diòxid de carboni. Segons un estudi recent de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'augment de fenòmens meteorològics extrems provocats pel canvi climàtic està alterant l'equilibri del carboni a la Terra i afecta el creixement de les plantes. L'any 2022 es va registrar una onada de calor particularment intensa que va reduir en un 27% la capacitat de la vegetació d'actuar com a embornals de carboni, cosa que posa en evidència la vulnerabilitat dels ecosistemes davant de condicions extremes com aquestes. Aquesta unitat de diòxid de carboni no absorbit de l'atmosfera equivaldria a tot el volum de CO2 emès a Espanya aquell mateix any. En parlem sobre el tema amb l'investigador que ha liderat l'estudi, el Ricard Segura. Ricard, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, estem parlant d'un estudi que se centra en aquests últims temps d'onades de calor i de sequeres que hem tingut amb el diòxid de carboni com a protagonista, no? Com afecta tot això?
Sí, sí, sí. El que hem fet en aquest estudi és estudiar la regió del sud-oest d'Europa, tot el que seria ecosistemes de Portugal, Espanya, sud de França i Itàlia, com ha evolucionat els fluxos de carboni entre els ecosistemes i l'atmosfera amb aquest impacte no del clima. I hem mirat quins són els factors principals de l'evolució dels fluxos de carboni en aquesta regió, i hem pogut comprovar, evidentment, que la presència de la sequia i d'onades de calor són els factors principals que determinen l'evolució d'aquests fluxos de carboni. No només en el segrell de carboni, no?, en la captura de carboni per part de la vegetació, amb la fotosíntesi, sinó també la respiració d'aquesta vegetació i d'aquests ecosistemes que fan del balanç de net de carboni, que seria la diferència entre la fotosíntesi i la respiració.
Clar, per exemple, quan parlem d'embornals de carboni, parlem, per exemple, dels boscos, no?, dels oceans. Serien aquests els exemples, no?, del que són els embornals?
Sí, sí, sí. Serien aquests ecosistemes, no?, que tenen una captura neta més gran que la liberació de respiració, i, per tant, que ens ajuden de forma global amb aquest servei ecosistèmic que fan a compensar les emissions que nosaltres produïm d'aquests gasos d'efecte hivernacle, especialment en diòxid de carboni, per evitar aquest, en part, el canvi climàtic, no? L'augment de les emissions de diòxid de carboni fa augmentar les concentracions a l'atmosfera, i aquesta vegetació ens actua compensant part d'aquestes emissions que nosaltres hem fet.
I els resultats de l'estudi, doncs, el que mostren és que hi ha un equilibri entre la humitat i el moment en què tenen lloc aquests esdeveniments, com per exemple les onades de calor o les sequeres, no?, que és clau realment per entendre com responen els ecosistemes, oi?
Sí, exacte. La humitat del sol, en part també en funció de la temperatura de l'aire, la sequedat de l'aire i aquest balanç hídric, no? La diferència entre quan plou i quan s'evapora a l'alterra són els principals factors que actuen en el balanç de carboni, i hem observat com aquest desequilibri en aquests anys en concret, especialment quan hi ha onades de calor molt intenses en conjunt amb sequeres de molta llarga duració a l'època d'estiu en els ecosistemes, especialment del sud d'aquesta regió, és a dir, ecosistemes mediterranis, ecosistemes ecosistemes no muntanyosos són els que presenten més variabilitat en aquest mornal de carboni.
Els més vulnerables, les regions més vulnerables, quines serien?
Sí, nosaltres hem pogut veure que les onades de calor i els sequeres afecten més la fotosíntesi de les zones mediterrànies, evidentment perquè aquestes zones es veuen molt més exposades a aquesta falta del balanç hídric a aquestes zones de calor, tot i que estan més adaptades, no, a aquests climats, perquè la vegetació d'aquí és molt més adaptada, està molt més adaptada a aquests climats secs. I hem vist que el balanç net de carboni, és a dir, el que seria l'embornal de carboni, és més vulnerable en zones amb climats humits i continentals, com seria la zona de França, el nord d'Itàlia. Aquestes zones tenen una influència molt més gran, les sequeres, en la seva evolució del balanç net de carboni.
Tot i així, imagino que aquestes tendències d'escalfament, de sequera, no?, que al final es produeixen pel canvi climàtic, podrien provocar desequilibris, no? Podrien afectar més enllà, o podrien provocar potser efectes no tan esperats, no?
Exacte, sí. El que estem veient és que la regió mediterrània s'està escalfant un 20% més ràpid que la mitja global. És a dir, la temperatura, especialment als estius, aquí serà molt més gran que la mitja climàtica que estem veient. Això ho estem estudiant en diversos grups, no només en els ecosistemes, sinó també en la ciutat. I la precipitació, encara que no es vegi d'una forma tan evident com la temperatura, també està disminuint. Podem esperar una reducció d'entre un 20%, 15% en la reducció de la temperatura, que efectivament afectarà en la variabilitat i la duració de les onades de calor i de les sequeres en un futur. I això, clarament, té un impacte molt gran en el balanç de carboni i l'evolució d'aquest balanç de carboni en el futur
clar.
De la regió mediterrània.
Clar. I això a nosaltres com ens pot afectar a nivell de salut, per exemple?
A nivell de salut, les onades de calor especialment tenen un impacte molt, molt greu en grans ciutats. Estem parlant de que es fan augmentar la presència de malalties cardiorrespiratòries, cops de calor, té un impacte també en la producció agrícola, la fallida econòmica de molts conreus, sobretot en les sequeres, com hem pogut veure a Catalunya en aquests tres últims anys. És a dir, no només està afectant els ecosistemes, sinó que indirectament també pot afectar als humans. Tant econòmicament com en termes de salut, com social, els impactes són molt, molt, molt greus i devastadors.
Clar. Al cap i a la fi, aquest desequilibri climàtic, doncs, té implicacions directes, no? Tant per nosaltres com també per l'ecosistema, no? Pel món en general, no? I el que subratlleu algun dels investigadors és aquesta urgència de millorar la vigilància dels fluxos de carboni, no?
Clar. El que volem és saber amb una major certesa com estan evolucionant aquests fluxos de carboni, degut a que, per exemple, la fotosíntesi, la capacitat de captura, no?, de la vegetació, sí que es pot estudiar amb dades de satèl·lit es poden estudiar, veient com de verd és la vegetació, no? Si la vegetació està sana. Però la respiració, no? Que és aquesta contrapartida de la fotosíntesi, l'alliberament de diòxid de carboni per part dels ecosistemes, això no ho podem estudiar de forma remota a partir de les satèl·lits. Llavors, monitoritzar a partir de l'estudi d'observacions d'aquest diòxid de carboni, com va canviant en l'atmosfera, com canvien els fluxos, no? És un tema que s'està estudiant molt poc en el sud d'Europa, comparat amb altres regions d'Europa. Uh-huh. I clarament, aquestes regions d'Europa, la zona mediterrània especialment, es veurà molt més afectada per les zones de calor, però a la vegada tenim una mancança, no?, d'observacions i d'observacions que ens poden ajudar molt a entendre com els fluxos dels ecosistemes estan reaccionant davant de la variabilitat en el clima.
Exacte. D'aquí la importància d'estudiar-ho, Ricard. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos doncs això, no?, que cada cop és més freqüent, que cada cop ho tenim també més a sobre i doncs també saber el que s'ha de fer, no? Ricard Segura, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos aquest estudi que has liderat. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I en uns minuts parlem de com desconnectar bé a l'estiu sense que l'estrès ens passi factura. Després de la publicitat parlarem d'això i també ens preguntarem els remeis per tal de poder-ho fer i desconnectar una mica del mòbil i de les pantalles.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Des de la Catedral Primada, Misa Solemne del Corpus Christi, presidida por el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés y no veas qué ofertas. Hay un 3x2 en el detergente Sensaciones o Extrapoder de Ariel, el que nos gusta. Y he visto para cenar esta noche pescadilla de lonjas españolas a 9,85 euros el kilo. Y son piezas de 1 a 2 kilos. Muy bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app.
Mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Mi nuevo.
12.000 coches
seminuevos
al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Al matí del cap de setmana. A COPE Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
Quan estem de vacances, el que no volem és que l'estrès acumulat que hem tingut durant l'any ens acabi passant factura. Sovint ens posem malalts quan parem. I per això, doncs, és molt important saber desconnectar. Amb l'arribada de l'estiu, molts esperen trobar les vacances un bàlsam per l'estrès acumulat. Però tot i això, cada any, psicòlegs i professionals de la salut mental observen un fenomen recurrent. Persones que es posen malaltes només comencen les vacances, que no aconsegueixen descansar o que fins i tot discuteixen més durant els dies de desconnexió. Per tant, què passa realment quan el nostre cervell, quan intentem parar? I com influeix la calor també al nostre benestar psicològic? Parlem sobre aquest tema amb el professor de Psicologia de la Salut de la Universitat Carlemany, amb l'Aleix Hildebrandt. Aleix, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, molts cops passa això, no? A mi, per exemple, m'ha passat que pares per tenir vacances i res, als 5 dies et poses malalt i sembla ser que aquest estrès acumulat o aquesta tensió o aquesta feina, aquesta concentració que tenies, t'acaba passant factura, no? És més habitual del que sembla?
És molt més habitual del que sembla, que quan comencem vacances, tot just a l'inici de vacances, tinguem una baixada, diguem, de la nostra activació, que podríem entendre l'activació com l'estrès, i de cop ens trobem a les portes de les vacances i comencem a estar malalts, comencem a sentir-nos malament físicament i amb malestars, i a vegades pensem que són qüestions purament físiques, però tenen un component psicològic molt rellevant.
I per tant, què és el que es pot fer i també quines són les causes? Perquè clar, dius que és més psicològic que no físic. Què és el que podem fer durant l'any per tal d'evitar que això ens acabi passant quan agafem les vacances?
Té una explicació bastant clara, i és que la majoria de les persones passen a la gran part de l'any sota una situació d'estrès. És a dir, la feina al dia a dia és estressant, i el període de vacances és normalment l'únic període en el que es pot, i entre cometes, descansar. Quan la persona està tot aquest temps treballant sota situació d'estrès, moltes vegades el cansanci no apareix d'una forma clara, sinó que ens sentim una miqueta més decaiguts a vegades, una miqueta més cansats, però no apareix, diguem, una diguem, ona de cansanci. En canvi, quan comencem vacances, el nostre ritme canvia dràsticament i passem possiblement d'una rutina diguem, més apretada, molta més exigència, molta més obligació, a una rutina en teoria més distesa, més tranquil·la, i pensem, ostres, no? Que bé. El que passa és que aquest canvi radical fa que el cos, especialment la ment, se'n ressenteixi una mica. I no només és per culpa d'aquest canvi, és a dir, passar d'un ritme a un altre, sinó perquè com hem estat molt de temps amb un estrès molt alt, i aquest estrès es manté durant el temps, quan arriba al final d'aquest període d'estrès, finalitzem doncs, l'activitat laboral i agafem vacances, el que passa és que el nostre propi cos es queda com en l'altre estat. No? Sí. Específicament, mentalment, el que passa és que quan estem sota situació d'estrès, el que prioritzem és allò que és urgent, resoldre les tasques, i moltes vegades no prioritzem allò que és important, com cuidar-nos bé, tenir temps per fer exercici, doncs, etcètera. No?
Exacte.
Quan anem sostenint tant de temps, el que acaba passant és que la persona, quan agafa aquest període de vacances, el cos està cansat, està que no pot més. I psicològicament hem anat prioritzant tot allò que era urgent durant mesos i mesos i mesos, i el que necessitem és un descans. Llavors, el mateix, la nostra pròpia estructura psicològica diu prou, no pots seguir d'aquesta manera, ara et forço a descansar. I la manera que té la nostra estructura psicològica, és a dir, la nostra ment, de forçar-nos a descansar, moltes vegades és obligar-nos a parar. També hi ha una cosa que és molt important, és que quan estem estressats tenim els nivells de cortisol molt alts. I aquest cortisol té molt a veure amb el nostre sistema immune. Si nosaltres tenim el cortisol, que és l'hormona de l'estrès per excel·lència, molt alt, el que fa el nostre sistema immune, a poc a poc, és que es va desgastant, es va degradant. És per això també que quan tenim una situació en la qual parem de cop, és més fàcil que les nostres, diguem que tinguem una malaltia perquè les nostres defenses estan més baixes, perquè tenim un sistema immune que ha estat desgastat al llarg de tot un any.
Clar. Clar, al final és el que es diu quan baixes la guàrdia, no? Al final és quan et comença a sortir tot, no? Al relaxar-te és quan comença a sortir tot. I llavors podríem parlar, Aleix, de que s'ha d'aprendre, no?, a parar. Vull dir, al final és aprendre a parar, requereix, podem dir, un entrenament psicològic, no durant l'any, una prèvia per arribar bé, no?
Exactament. Aprendre a parar és molt important. Donar-se el permís per descansar. Donar-se el permís per ser tranquil, donar-se el permís per tenir moments per nosaltres, donar-nos el permís per tenir autocura. Sé que molts de nosaltres tenim doncs, moltes exigències, no? Però és molt important recordar què és important i què és urgent. I una cosa que és essencialment important és cuidar-nos bé. Moltes vegades aquesta autocura, aquesta cura que tenim cap a nosaltres mateixos, l'anem posposant i no la prioritzem davant d'altres coses. El fet de no prioritzar-la fa que es vagi quedant a poc a poc l'última en la llista i no trobem moments per parar, per tenir això, un moment de tranquil·litat, de relax, per deixar que el nostre sistema central deixi d'estar estressat, vagi més tranquil, es calmi, trobem un moment de relax i això ens permet, diguem, rendir més i millor. Seria important durant el dia tenir alguns moments de parar, de relaxar-se, si podem, encara que siguin 5-10 minuts, per estar amb nosaltres, i això juntament, o sigui, ho ajuntaríem, òbviament, amb, si podem, una mica d'exercici físic, bones relacions socials, etcètera. No sé si seria el que és ideal, però sí que és molt important que cadascú revisi com funciona i si sent que està treballant per sobre el seu llindar màxim o per sota. I quan dic treballant em dic no laboralment, sinó si està forçant la màquina per sobre d'allò que pot fer de manera habitual. I cadascú de nosaltres ho tenim bastant, ho sabem, ho notem,
sí,
quan estem treballant per sobre del que hauríem. Falta son, estem de mal humor a vegades, doncs no ens trobem del tot bé anímicament, etcètera. No? Llavors, no només per prevenir posar-nos malalts quan comencem les vacances, sinó per garantir una bona salut,
clar,
del nostre sistema, sobretot, i de la nostra ment. El que necessitem són uns nivells de cortisol, per tant, d'estrès, reduïts i controlats.
Mm-hmm. I quan arriba el moment, per exemple, de fer vacances, ara que la gent ja comença a agafar-se uns dies, anar-se de vacances, com podem aconseguir desconnectar i no estar de vacances amb la ment posada a la feina?
Això és una pregunta que m'encanta, aquesta pregunta. Mira, primer de tot, té molt a veure amb la relació que tenim amb els dispositius mòbils. Sí? I una recomanació psicològica és, quan estem de vacances, tallar completament el vincle digital amb la feina, si podem. Sí? Donar-nos el permís per no contestar emails, donar-nos el permís per no contestar grups de WhatsApp de feina i, sobretot, tallar aquesta, diguem, cordó umbilical digital que tenim amb la feina. Això és el primer punt. Segon, no només es tracta d'eliminar la connexió digital, sinó també de revisar quina és la nostra preocupació en aquest moment. Si estem, per exemple, asseguts per la taula amb la família i de fons tenim qüestions de feina, tenim un exercici molt bonic a fer, que és centrar-nos aquí i ara. Els seres humans, la nostra ment, ens encanta divagar, ens encanta anar-nos al futur, ens encanta pensar situacions que moltes vegades ni tan sols acaben passant.
Exacte.
Entre altres coses, a vegades estem pensant en situacions de feina que ni tan sols s'han produït ni tan sols es produiran, no?
Mm-hmm.
I és important, quan estem així, fer un exercici de centrar-nos aquí i ara. Una tècnica molt bona és focalitzar més en la conversa, és a dir, profunditzar en la conversa que estem tenint d'aquell moment, si és que estem tenint una conversa amb alguna persona que tinguem al voltant, o simplement utilitzar els sentits. Els sentits vol dir, doncs, si estem caminant per la platja, simplement doncs, notar la sorra, com la tenim sota els peus, la temperatura de l'aigua, la brisa del vent, tot això, diguem, que ens ancla en aquest moment i dificulta que la nostra ment se'n vagi a pensar, doncs, en la reunió que tindrem al setembre quan tornem, en el projecte que hem deixat a mitges, en com ho estarà fent l'empresa en aquest moment. És important que ens cuidem, especialment en aquests moments de descans per nosaltres, perquè jo sempre associo molt el bon descans al bon rendiment. Si nosaltres volem tenir un molt bon rendiment, necessitem un bon descans.
Així és.
I això en l'esport mateix es veu molt clar, no?
També.
Per exemple, llavors va per aquí.
Sí. I Aleix, per exemple, a les consultes psicològiques, qui us arriba majoritàriament amb aquest tipus de problema? Més homes, més dones? A quina edat és quan es comença a accentuar, per exemple, aquesta mentalitat de no poder desconnectar durant les vacances i mantenir-se allà amb l'estrès, acabant fins i tot emmalaltint-se, no? com comentàvem? Qui és més propens?
La majoria del perfil que visita a les consultes psicològiques en general, és a dir, fora d'aquest perfil concret, són dones. Ara bé, ens trobem que aquest perfil està bastant distribuït tant en homes com en dones. És a dir, i sobretot a una edat, diria, entre els 35 i els 50, quan s'ajunta la responsabilitat vers la família, s'ajunta la responsabilitat vers la feina, diguem, i sobretot una proposició de tenir una carrera laboral millor, és a dir, quan les persones doncs, ja tenen assentada la seva carrera laboral i busquen, diguem, ascensos o busquen, diguem, més projecció laboral. És el moment de vida en què es conjunten, diguem, aquestes dues situacions, responsabilitats familiars i, a més, responsabilitats laborals, quan ens trobem la majoria de situacions en aquests casos, no? I nosaltres, els nostres espais són molt clars i molt directes, és a dir, moltes de les vegades la primera recomanació que fem és el que et comentava, tenir clara quina és la vinculació digital que hem de tenir amb la feina.
Mm.
I per sorpresa ens trobem que moltes de les persones no tenen una obligació real de mantenir cap mena de disposició fora del seu horari, no tenen una obligació real faltaria més, no? De tenir aquesta disposició fora del seu horari o estan de vacances, però moltes persones ho fan perquè tenen el sentit del deure d'haver-ho de fer.
Clar.
I és molt rellevant dir fins a quin punt s'han de posar els límits, uns límits sans, òbviament, que permeten a la persona doncs, estar més tranquil, no quan se'n va de vacances. Especialment trobem això, homes i dones, més o menys similar, diria d'uns 35 a uns 50 anys, exigits per família, exigits per entorn laboral, i sobretot amb feines, no tenen per què ser només feines d'alta responsabilitat, també són feines, diguem, de tot tipus.
Sí, sí, sí. Al final és a vegades la pressió que posem un amb un mateix, no? Per
exactament.
Tant, és qüestió d'intentar posar límits, posar-se límits a un mateix i, com deies, desconnectar aquest cordó umbilical en digital, sobretot, no? Així que, Aleix, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Ara ja només ens falta aplicar-nos-ho, no?, durant aquests dies i a veure si d'aquesta manera també podem gaudir més de les vacances, que segur que ens fa falta, i arribarem al setembre pensant que no ho hem fet prou. Així que, moltes gràcies.
Una abraçada molt forta. Bones vacances a tothom.
El mareig és una sensació habitual durant els desplaçaments amb cotxe, però també es pot presentar en altres mitjans de transport, com per exemple en vaixells o on la incidència és molt més gran. Segons experts, aproximadament el 50% de la població espanyola experimenta marejos durant els viatges i en el cas dels desplaçaments amb cotxe i autocar la xifra varia entre un 45 i un 55%. Els marejos en els viatges tenen lloc quan el cervell rep senyals contradictoris dels sentits. Per exemple, parlem de que mentre que els ulls perceben la quietud d'un entorn tancat, com el cotxe, el sistema vestibular responsable de l'equilibri detecta el moviment. Per tant, és aquesta descoordinació entre allò que veuen els ulls i allò que sent el cos el que desencadena la sensació de malestar i és el que provoca el mareig. En parlem sobre el tema per parlar precisament d'això ara que venen les vacances i els desplaçaments amb cotxe, amb el doctor José Luis Baibé. Doctor, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, parlem del mareig, que és molt habitual, no?, tant amb cotxe, com dèiem, com també si per exemple, agafem un vaixell. I encara que no hi hagi una explicació científica, no?, per definir aquest fenomen, sí que doncs, té a veure amb aquesta descoordinació, no?, que explicava ara, oi?
Sí, sí, ho has explicat molt bé. Ja, la paraula mareig, de fet, ve de mar, o sigui que ja és la sensació de malestar que s'acompanya de nàusees o a vegades d'inestabilitat quan anem amb un vaixell, o sigui, ja etimològicament ja es veu que la cosa va per aquí, no? I efectivament és això, l'equilibri és un... El mantenir l'equilibri les persones és un procés bastant complex que depèn en part dels estímuls visuals del que veiem, en part també dels estímuls proprioceptius, que són els receptors que tenim per tot l'aparell locomotor i que ens informen en quina posició tenim les extremitats i la resta del cos, i finalment l'aparell vestibular, que és l'aparell vestibular que està localitzat a la oïda interna, que també ens informa sobre la posició del cap que tenim. No? Clar, com dius molt bé, quan hi ha un estímul que tu, per exemple, estàs veient la paret fixa de la cabina d'un vaixell i, en canvi, el teu cos nota que allò s'està movent d'una manera estranya, doncs no quadra i acabes sobreestimulant l'aparell vestibular i apareixen tota la sintomatologia que tots coneixem perquè qui més qui menys ha estat marejat algun cop. També pot passar que l'estímul discordant sigui visual. Imaginem algú que està veient unes ulleres de realitat virtual en les quals té molt moviment mentre que el seu cos està informant que ell està quiet. Molta gent també es mereix en aquestes circumstàncies. En realitat, la incidència del mareig del viatger, la cinetosis que es diu, és variable, depèn molt de característiques individuals. És rara en lactants, per exemple, en nens de menys de 2 anys, però en canvi és més freqüent entre els 2 i els 12 anys que en adults. I les persones que no han tingut mai aquesta sensació, és molt raro que comencin a tenir-la a partir dels 50. És més freqüent en persones que tenen trastorns vestibulars de base, per exemple, vertígens o malaltia de Menier, també les persones que tenen migranya, també les persones ansioses o fins i tot les persones que tenen ansietat de tenir el mareig, és més probable que el tinguin. O sigui que ja...
Per tant, si pensen que es poden marejar, és més probable que s'acabin marejant, no dius?
Sí, efectivament, perquè l'ansietat juga un paper com tot, com en moltes coses de la vida, no? Sí, per això, a vegades és convenient, la persona que ja sap què li passa sempre, és convenient que prengui alguna mesura prèvia al viatge.
Clar, Clar, que, com podem remediar aquest mareig si, per exemple, sabem que tenim un viatge i que som propensos potser a patir-lo? Què és el que podem fer per disminuir una mica aquests efectes?
Doncs hi ha mesures molt senzilles, com per exemple, si estàs en un vaixell, ficar-te cap al mig del vaixell, que és possiblement on es moure menys, no? O si estàs en un avió, que també pot passar, tot i que és menys freqüent que en el vaixell, en un avió et pots posar pots agafar el seient sobre les ales, que és potser el lloc que es mou menys, no? Després, si vas en un cotxe, posar-te davant, o conduir, o el seient del copilot, no? I també mirar a l'horitzó, mirar de forma que no hi hagi aquesta discordància, o sigui que tots els estímuls que tinguis siguin bastant concordants, no? Perquè clar, si et poses a llegir un llibre, sabem que el mereixes, però aprenent el mereixeràs molt més. Això com a coses així més preventives, tampoc menjar molt abans del viatge, si és possible fins i tot no menjar durant el viatge, no sé, que sigui un viatge molt llarg i llavors s'aconsella menjar poc i sovint, tampoc beure alcohol, òbviament, i després hi ha medicacions que tots coneixem a les farmàcies, no?, que són bàsicament sedants vestibulars, és a dir, medicaments que el que fan és atenuar la resposta vestibular a aquests estímuls, no? Hi ha diverses medicacions i el que s'aconsella, si ja ho saps que et passarà sempre, doncs prendre-la una hora abans, més o menys, del viatge.
Sí.
La medicació que sigui, no?
I per exemple, ja. en el cotxe, doctor, hi ha una posició que sigui com la més adequada? Una mica el seient estirat?
Segons sembla, si estàs una mica més... Sí, més estirat, no tant... Doncs és una mica millor que no estar completament recte. Però bé, jo crec que això tampoc és... No ho sé si fins a quin punt està... És una recomanació que s'acostuma a fer. No sé si està molt validada o no.
Clar.
I hi ha molts remeis casolans que la gent, si li van bé, pot fer servir, però que no estan tampoc validats científicament, no?
Clar, abans ens comentaves una mica per sobre qui és més propens a patir aquests marejos. Parlaves dels nens i també parlaves de la gent gran que possiblement al llarg de la seva vida doncs, no ha sigut massa propensa a patir-ho. Però què és més probable? En joves, per exemple, a partir de quina edat més o menys podem començar a saber que sí que serem propensos a saber-ho, a patir-ho?
Molt petits. És més infreqüent, en gens lactants i així no solen tenir tant el problema, i a partir dels 2 anys fins als 12 sí que són més propensos, i després acostuma a atenuar-se, i a partir dels 50 ja, fins i tot la gent que ho ha tingut tota la vida pot ser que ho tingui menys. I és raro que algú comenci a tenir aquest problema a partir dels 50 anys, per tant, si veiem algú molt marejat i és molt gran, doncs hem de, també com a metges, si ens consulten, tenir presents altres possibilitats diagnòstiques, perquè, clar, també en un vaixell pot passar qualsevol altra cosa que provoqui aquesta sintomatologia. Però, bueno, en general hi ha gent més propensa que ja ho sap. La veritat és que no és un motiu de consulta al metge, això, la veritat, la gent s'ho coneix i sap més o menys què ha de fer, no és una cosa que et consultin habitualment. És més probable que et consultin, per exemple, algú que té fòbia a l'avió i et demani algun medicament per la por a volar, que no per això concretament, que la gent més o menys ja ho té...
Està molt normalitzat, no, diguem?
Sí. Vaja, és la meva experiència,
Sí. Doncs, doctor José Luis Baibé, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
A veure si amb aquests viatges d'estiu doncs podem començar a aplicar-nos aquestes solucions, no?, aquests remeis, i ens maregem menys. Gràcies.
I gaudim de les vacances.
Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. Adéu, bon dia.
I ara ens fem una pregunta, i és si Barcelona té prou ombres. Ens fem aquesta pregunta perquè ja està en marxa el Pla de Barcelona per ampliar els espais d'ombra a la ciutat. L'objectiu és plantar més de 9.000 arbres i d'ara fins al 2026 i també instal·lar 194 estructures i tendals per mitigar el sol i la calor. Es tracta d'una iniciativa que s'emmarca dins el Pla Clima, pensat per atenuar els efectes del canvi climàtic a la ciutat. Però com es poden adaptar les ciutats a aquesta nova realitat des del punt de vista urbanístic, arquitectònic i social? Doncs d'això precisament en parlem avui amb el Tomàs Criado, que és investigador del grup Kernet de la UOC. Tomàs, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Clar, parlem d'aquesta nova iniciativa, no, d'aquest nou projecte a Barcelona, des d'ara fins al 2026, i de com ens podem adaptar, no, a aquesta nova realitat. Tomàs, explica'ns una miqueta per què es fa aquest nou pla i quin és l'objectiu de tot plegat.
Aquest pla es fa sobretot perquè hi ha hagut un canvi molt important climàtic a les nostres ciutats, no? Amb el canvi climàtic ha augmentat l'efecte illa de calor, les condicions de les onades de calor o els esdeveniments de calor extrem cada vegada són més perillosos. I llavors moltes ciutats que tenien, diguem-ne, un clima estiuenc calorós s'estan enfrontant a un problema de que aquestes condicions de calor no només passen, diguem-ne, els mesos estivals, sinó també tot l'any, no? I estem en una situació en la qual les condicions de transformació climàtica diguem-ne, posaran en perill la vida de moltes persones. Pensem sobretot, per exemple, en les... A mi no m'agrada molt el terme aquest de persones vulnerables, no? Però diguem-ne, les persones que podrien ser més colpides per les situacions de calor, la gent gran, els infants, no? I és aquesta la raó per la qual s'estan fent moltes adaptacions. I es porta, bueno, jo crec que un parell de dècades pensant com adaptar les nostres ciutats per aquestes condicions, que no és una tarea molt fàcil. Mm-hmm. per les condicions infraestructurals de les nostres ciutats modernes.
I es plantaran més de 9.000 arbres, no? I també s'instal·laran 194 estructures i tendals per mitigar el sol i la calor. Dius que és bàsicament perquè realment estem en un moment d'emergència i o fins i tot de mutació climàtica, no? I que pot ser una bona solució aquesta, no?
Sí, jo crec que, necessitem tota mena d'intervencions urbanes que puguin protegir-nos de la calor i dels efectes nocius de la irradiació solar, no? Jo crec que, clar, molta gent es queixa, no? Perquè el que creuen és que el que haurien de tenir és més arbres. Però hi ha moltes vegades que és molt difícil, no? Com deia, les nostres ciutats contemporànies són ciutats extremadament infraestructurals, és a dir, tenen moltes capes. Tenen, per exemple, pensem en la ciutat de Barcelona, no? Que té les seves rondes, la ronda litoral, per exemple, no? Té un calaix gegant on hi passen, no? Cotxes, autobusos, no? A sobre tu no pots plantar molts arbres, no? I hem de pensar en moltes solucions per tots aquests espais. I clar, tot això també té moltes complicacions, no? Perquè solucions que podrien semblar molt fàcils, no? Posem un tendall entre una façana i una altra. Suposa una negociació col·lectiva entre propietaris privats, les administracions públiques... Bueno, és una tasca, com deia, molt difícil, no? I on la normativa, les normatives d'edificació, les normatives actuals, ens ho posen una miqueta difícil. Perquè moltes de les solucions que haurem de començar a testejar són solucions una mica més experimentals, que requeririen una miqueta més d'obertura i de flexibilitat per la seva implementació. Però els codis tècnics amb els quals ens maneguem actualment estan fets, bueno, per un altre món, no? I jo crec que aquest és el conflicte, no? Les nostres ciutats, les nostres pràctiques urbanes havien emergit per un món que ja no existeix. i ens haurem de preparar, haurem de transformar la nostra ciutat, la nostra manera de viure a les ciutats, per un món que encara no sabem com serà.
Ja, yeah. Però si parlem, per exemple, d'aquestes zones d'ombra, no? Ara mateix encara no està adaptada a la ciutat, no?, amb aquestes zones d'ombra, però no només ens protegiran del sol i la calor, sinó que també, doncs, ho faran, òbviament, però que seran aptes també, per, depenent de quins perfils de ciutadans, no? Per exemple, parlem d'infants, de gent gran, de tota aquesta gent que potser en algunes hores punta no pot sortir, no?, per salut, doncs podem dir que la ciutat començarà a ser més inclusiva també en aquest aspecte per tots ells, amb aquestes zones d'ombra, que no només a nivell urbanístic, arquitectònic, sinó que també a nivell social serà beneficiós?
Bueno, jo crec que, aquest és el motiu principal. És a dir, sense aquestes cobertures, sense aquesta cobertura de sistemes d'ombratge i infraestructures d'ombra, molta, diguem-ne, la inclusió no només serà una qüestió de moral, no? Una qüestió cívica, serà una qüestió d'habitabilitat. M'explico. Sense aquestes condicions d'ombra, molta d'aquesta gent de la que vas parlar patirà molt.
Clar.
I fins i tot sofrirà la potencial, bueno, cops de calor, no?, situacions de malalties...
Sí.
És a dir, la inclusivitat ja no només és una qüestió de justícia en un sentit tradicional del terme, no?, de distribució de possibilitats, sinó que estem parlant de la possibilitat de viure i de sobreviure en ciutats que començaran a ser molt perilloses. I jo sé que aquesta manera de parlar potser és una miqueta... no? Dona una miqueta de por, però és que jo crec que és el que està en joc. El que està en joc és sobretot la possibilitat de viure a les ciutats del futur.
Exacte. En quins països ens podem emmirallar, no? com a exemple? Què és el que fan les altres ciutats per mitigar els efectes del canvi climàtic i combatre això? Quin país o quina ciutat ens serviria d'exemple en aquest aspecte?
És una pregunta força complicada, perquè jo crec que hi ha exemples, en Andalusia n'hi ha molts, però jo crec que tenen d'altres condicions, diguem-ne, de menys estacionalitat. Jo crec que en una ciutat com Barcelona hi ha una diferència una miqueta més entre els mesos d'hivern i els dies estivals. Diguem-ne, jo crec que hi ha tota una tradició molt mediterrània de la construcció que conserva aquesta estacionalitat, que és, bueno, la que encara es pot observar en les medines, per exemple, del nord d'Àfrica, o en l'Orient Mitjà, no? Clar, el problema és que les nostres ciutats, en el cas on jo visc ara mateix, la ciutat de Barcelona, és una ciutat que ha estat refeta des del segle XIX per unes condicions molt diferents de les ciutats molt, una miqueta més medievals, no?, on hi ha construccions com les medines, no?, del nord d'Àfrica o de l'Orient Mitjà, que conserven, creen unes condicions de protecció solar amb uns edificis una miqueta més alts, uns carrers una miqueta més estrets, que són, diguem, les condicions amb les quals ens hem separat, no?, en la urbanització moderna. Jo crec que hi ha d'altres llocs en els quals es podríem... hi ha moltes experimentacions ara mateix, no?, en tot el sud d'Europa, però la veritat és que... la ciutat de París, per exemple, jo diria que és una de les quals s'està treballant més per moltes d'aquestes transformacions, tot i que la ciutat de París té un clima diferent del de Barcelona, menys humit, uns hiverns més freds, però hi ha, em consta que hi ha moltes relacions entre aquestes dues ciutats. La ciutat de París i la ciutat de Barcelona estan treballant conjuntament en moltes d'aquestes iniciatives.
Ciutats que es preparen per aquestes altes temperatures, que és el que tindrem a partir d'ara, no?, i la nova realitat en la que haurem de viure, no? Cada estiu, temperatures més altes, no?, i intentar sobreviure, entre cometes, no podem dir, a aquests efectes del canvi climàtic.
Sí, Jo crec que sobretot el que hem de començar a pensar és que aquestes transformacions no només han de ser de l'espai públic, també han de ser de les nostres pràctiques quotidianes. Hem de pensar en moltes altres formes d'intervenció. Jo crec que, per exemple, i en termes de justícia social, de justícia ecosocial, hauríem de començar a parlar de la possibilitat de crear condicions d'accés a una electricitat una mica més barata i menys embrutit, que no embruti tant, no? Com la dels aires acondicionats, no? Però ens serviran formes de climatització interior, però hauríem de tenir condicions d'accés una miqueta més ben preparades, no? Però també, no? Haurem de començar a pensar en adaptacions, aïllaments, un munt de coses per reaprendre a viure en les ciutats del demà.
Mm-hmm. Doncs Tomàs Criado, investigador del grup Care Net de la UOC, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema. I veurem també de cara al 2026, quan tinguem ja aquestes ombres a Barcelona, com va i quins canvis hem notat. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies i bon dia.
I d'aquí no res, continuem, com dèiem en un principi, per parlar de Sant Joan, ja que estem a punt de celebrar Sant Joan i la tradició de les coques. Un local ha innovat aquest any en coques i avui parlarem amb ell. Després de la publicitat us donem els detalls.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Este fin de semana no hay descanso para el fútbol.
¡Que no se frene!
Este sábado, los cuartos de la Eurocopa Sub-21. España se juega el pase ante Inglaterra.
¡Ataca España, Manolo!
Final por el ascenso a primera. Oviedo-Mirandés.
¡Viva el fútbol!
Y con todo el Mundial de Clubes. El domingo, Real Madrid-Pachuca.
¡Era un balón peligrosísimo!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Dormir de mil maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y puedes financiar hasta en 12 meses, del 19 de junio al 2 de julio en Hipercor y en hipercor.es. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta Al Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera Al Corte Inglés. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Per Sant Joan, com sabreu, les protagonistes són les coques. I aquest any volem parlar d'innovacions, perquè a part de les coques típiques de tota la vida, també hi ha d'altres que criden força l'atenció. Per Sant Joan, la tradició més estimada és la coca, i aquest any la pastisseria Hoffmann torna a sorprendre amb una col·lecció de coques que combinen la tradició amb la creativitat i l'excel·lència tècnica que caracteritza el seu obrador. Una col·lecció que fusiona la tradició i també l'altra pastisseria, amb la que parlem amb el Marc Fàbregas, que és el cap de la pastisseria Hoffmann. Marc, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem de Sant Joan, com no, de la tradició de les coques de cada any, no? I aquest any vosaltres teniu una col·lecció especial d'aquestes coques, no? De quin tipus? Quines són les que podem trobar?
Pues sí, mira, aquest any tenim sis tipus de coques. Tenim les tradicionals, com la de crema, la de fruita i la de llardons. I després tenim la nostra insígnia, que és la coca de tiramisú, que representa el croissant de mascarpone. I després també tenim dues que hem fet amb una massa tipus panettone, que el que hem fet és, bàsicament perquè tingui més durabilitat i la gent que vulgui anar, es vulgui agafar el pont, pues, pugui comprar les coques 4 dies abans i el dia de Sant Joan pugui tenir una coca amb excel·lent qualitat comprant-la dies abans. I aquestes són de Sacher, que és, hem fet amb xocolata i uns albercocs confitats per nosaltres, i hem fet la de pistatxo, que porta una janduja de pistatxo, yuzu confitat i taronja confitada.
I especialment doncs, el motiu és aquest, no? Que la gent la pugui comprar amb antelació i continuï estant bona, no? I que amb el pas dels dies doncs, es pugui mantenir bé, no?
Sí, al final era intentar garantir la màxima qualitat comprant-la dies abans i que així, si la gent volia marxar de Barcelona, es pogués endur Hoffman on volgués anar.
Clar. Dieu que aquestes coques conserven la seva tradició, no? Amb la creativitat afegida, no? del vostre obrador. Com és que se us ha passat pel cap fer aquest tipus de coques i deixar també una miqueta de banda les tradicionals, encara que les continueu fent, però innovar d'aquesta manera?
Bueno, al final també ens hem trobat, ha estat una casuística que ha vingut això de quan hi ha un pont també t'has d'intentar adaptar per intentar ajudar el client que si vol seguir-te comprant a la teva pastisseria, pues, trobar-li algun mètode perquè pugui endur-se Hoffman on vulgui anar. I al final pues, vam pensar una mica en això i a través de que amb els panetones també veiem que tenim força client, pues intentar-lo transportar una mica més cap al Sant Joan.
Mm-hmm. Quina és la teva preferida, Marc?
Jo sóc molt tradicional, al final. A mi m'agrada molt la de crema, però bueno, si he de triar una d'aquestes de panetone, m'agrada molt la que hem fet aquest any, la de festuc.
També, no? I la gent ja ha començat a comprar-les? Heu començat a tenir ja els primers tastets?
Bueno, ara comencem a vendre-les, aquestes dues de panetone, però bueno, tenim molta gent que ja ha fet les seves reserves per la web i trucant a la botiga i de moment, bueno, anem molt bé.
Uh-huh. I com es presenta Sant Joan?
Bé, es presenta bé. Com sempre, és una època complicada perquè comença la calor i comença tot, però bé, es presenta prou bé.
Fent coques tota l'estona, no? Amb quanta antelació normalment acostumeu a preparar-les i a posar-vos les piles, diguem?
Normalment dues setmanes abans de Sant Joan comencem a tope i així ens podem garantir la màxima qualitat de les coques amb el mínim temps possible.
Clar. Teniu una estimació més o menys de les que podreu arribar a vendre?
És complicat, però clar, estimem que unes 600, 700 coques són.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Sí, sí. Doncs Marc Fàbregas, de la pastisseria Hoffman, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquestes novetats de les coques de pistatxo, no? de sacher, de mascarpone, per exemple, no? Aquest panetone que també ens explicaves, o sigui, al final tradicions que acaben amb innovacions també any rere any. Així que gràcies per parlar amb nosaltres i serà qüestió de provar-les.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per trucar.
Omplir la cistella de la compra d'una pàgina web de productes durant dies i dies sense arribar a pagar. Ho fan molts consumidors i encara més en períodes de rebaixes. Ara, investigadors de la UOC han descobert que posar productes a la cistella en línia allibera el cervell dopamina, un neurotransmissor conegut com l'hormona de la felicitat, perquè proporciona una sensació de plaer. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui, en parlem amb l'Anna Jiménez Zarco, que és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, sorprèn la idea de que sigui posar els productes a la cistella però sense arribar a comprar-los, no?
No, és molt habitual, eh? No és una cosa que sigui estranya.
Uh-huh. I què és el que provoca?
A veure, depèn una mica què és l'objectiu que tingui la persona. A veure, d'una banda, evidentment, aquesta sensació que comentaves, no?, de dopamina, de, diguem-ne, de poder o control, no?, de una cosa que m'agrada, compro... O sigui, com que jo tinc una mica la capacitat de prendre la decisió i al final arribar o no arribar. Això és important, ¿vale? Otra molt que hi ha, diguem-ne, que diguem, directament, el que està buscant o està una mica tantejant el mercat, és a dir, vull comprar un producte, no és molt urgent o és urgent però me l'he de mirar en calma, i el que faig directament és simular tota la compra i visualitzar el preu. I potser sí, alhora comparant diverses cistelles de la compra o el mateix producte en diferents planes web.
Mm-hmm. I això el que provoca és aquesta hormona de la felicitat, no? Aquesta sensació que comentes, potser de control, de satisfacció, però quines parts del cervell s'activen en aquest procés de compra? La famosa dopamina, no?
Aquesta sensació de control, evidentment, està molt lligada al que deia de la dopamina, o sigui, aquesta sensació de... em sento, em trobo feliç, a vegades perquè he simulat la compra i soc jo qui porto el control, ¿vale? Però moltes altres vegades és allò de que tu estàs simulant la compra, aleshores, doncs, entens, en calma, em miro on trobo la millor oferta. I poso, per exemple, un exemple, jo he de comprar un producte i agafo la plena web d'Amazon i perfectament puc estar a buscar el mateix producte a Amazon a Espanya, a Amazon França i a Amazon no sé què, però és un market. I estic mirant la mateixa oferta, que el pots arribar igual a casa, igual tinc les mateixes despeses de transport, en diferents llocs, i trobo perfectament diferències en el preu o fins i tot diferències en quant al temps de transport, no? M'arribarà a casa demà o m'arribarà en 2 setmanes, per exemple. Clar, estic simulant, clar, jo he de simular la compra fins al final, però clar, jo no arribo a pagar.
Clar.
Després, per la decisió. Vale, sí. Moltes vegades aquesta comparació, altres vegades he de fer la compra i tinc 2 planes web obertes i pot tornar a posar-te el caso d'Amazon, no sé, he de comprar llibres dels col·legis Amazon i per exemple tinc oberta la palana de la casa del llibre, vale? I estic simulant, i en aquest sentit per exemple és molt curiós, i si fas la prova ho veràs, que Amazon treballa amb preus dinàmics, és a dir, d'alguna manera, en tot el tema de les cookies, està controlant les cerques d'informació que estem fent en el mateix moment en altres planes web. De tal manera que si un llibre, per exemple, hi ha una petita diferència respecte a l'altra plana, ens acaba igualant el preu. De tal manera que al final, doncs, si el preu és el mateix i les condicions que em porta Amazon són millors, doncs al final acabo comprant a Amazon. És a dir, aquesta diferència de 3 euros que abans tenia Amazon i que deia, ostres, igual no vaig a la casa del llibre, doncs directament fa la compra a Amazon. Però perquè en temps real m'està ajustant els preus, ¿vale?
Mm-hmm.
Aquesta és l'opció.
I ara parlaves, no, de quan ja es compra, no, a la cistella de la compra. Pot ser que també hi hagi un efecte contradictori aquí, un cop ja s'ha comprat, que es reba el producte i així doncs una mica com d'empenediment, no? De considerar, per exemple, que la despesa ha sigut innecessària, que no ho hauríem d'haver comprat. Això també passa o normalment no?
A vegades passa. El que passa és que, a veure, quan tu, diguem-ne, deixes el producte en la cistella, és perquè al final no acabes de prendre aquesta decisió. És a dir, perquè al final, revis tu, t'empenedeixes abans de fer el pagament, perquè estàs dient, realment el necessito? O fas una parada, diguem-ne, de fer aquest break, deixo el producte carregat a la cistella i directament demà se'n deixa la plana, perquè a vegades les planes directament es posen com un rellotge de, mira, tens 20 minuts el producte carregat a la cistella i si en 20 minuts fas la compra directament s'elimina de la teva cistella,
uh-huh.
¿Vale? Uh-huh. Aleshores, a vegades, clar, aquestes mesures de pressió sí que es poden portar a fer la compra sense, diguem-ne, sense haver està totalment segur i al final podem penedir-nos, no? Però moltes vegades també la decisió de comprar en un establiment o un altre també la prenen en funció de que després tinguessin la possibilitat de retornar el producte si no ens acaba d'agradar. Per exemple, he comprat un producte que és una cosa, per exemple, en Amazon. Que moltes vegades, per exemple, diem, volen retornar el producte i dir, mira, el pots retornar sense cap mena de cos, a cos zero, a la fora, dir, mira, si no t'ho va passar res, em tornarà el diner, i sense la cap mena d'explicació. És que al final no m'ha agradat, o el producte ha arribat malament, o no sé què em fa falta, per ja, ¿vale?
Mm-hmm.
A vegades sí que tenia aquesta possibilitat, però normalment, l'emprenedor, si tu deixes el producte carregat a la cistella i no tens la possibilitat de reprendre demà la compra, doncs igual realment és que no acabes ni l'acabes de fer. Llavors sí, és perquè de moltes empreses el que fan és que, diguem-ne, intenten pressionar en aquest últim pas, perquè un cop has pres la decisió, diguem-ne, facis l'últim pas, que és la compra. I llavors és, et poso un, no sé, imagina que has deixat la cistella de la compra i doncs, acto seguit, no sé, han passat de 20 minuts i no tal, i reps un missatge de correu electrònic que et diu, escolta, recorda que tens el teu producte és carregat i no s'ha acabat, no, no has fet l'últim pas. Mira, casualment et posem una promoció del 10% del preu, o sigui, et fa una petita rebaixa i el pots comprar. Clar, aquest atractiu del preu més atractiu, és a dir, aquest atractiu d'aquella promoció, aquest descompte que estan fent el preu, o aquest, dic, aquesta pressió del rellotge, o queden tres, només tres unitats, perquè justament avui dos persones d'entre totes busquen han comprat el producte i ens queden 100 unitats. Aquesta pressió de s'esgotarà el producte, m'estarà fent un millor preu, arribarà un temps, vull dir, aquest premi o aquesta pressió que porta sí que pots furtar, no, prendre decisions.
Clar.
No correctes o no realment meditades,
exacte.
Per la responsable i després hem de dir-nos, vale?
Aquest és el que es diu, doncs, la immediatesa aquesta, no? De voler aquesta... comprar-ho ràpid, de rebre-ho també ràpid, no? Perquè també sí. Mirem una mica els plaços d'entrega i de més. I doncs les empreses utilitzen aquestes estratègies, no? Estratègies per incentivar, doncs, aquest consum.
Correcte.
Això sí, no és igual omplir la cistella que omplir la llista de favorits, oi? Els preferits. No. En aquest cas, sí que és veritat que es nota una mica de diferència, que d'una manera és com que ho tens més a mà, no? I en canvi l'altra ho tens com més aparcat.
L'altra és una mica la llista de fitxos, no? M'agradaria, igual me'l penso, tal, o no em fa falta ara. També una mica pensa't una cosa, pensa que quan tu estàs carregant a la cistella d'alguna manera... a la contrapart, no? A l'empresa, que ja estàs descomptant una unitat. És a dir, tu tens el magatzem, imagina't que tens el magatzem 100 unitats, que si tu carregues la cistella, directament durant un temps, durant 5-10 minutets, que és el que suposadament triguen en fer-se la compra o el pagament i tal, doncs aquesta unitat està com una mica compromesa. Clar, si tu, la unitat aquesta es queda carregada i després la cistella queda una mica abandonada i tal, clar, l'empresa tampoc pot tenir compromès 25 productes quan igual hi ha gent que l'està demanant i va una miqueta corta d'unitats, d'acord? Per això també aquesta presa de, escolta, queden, no sé, jo, per exemple, a mi m'ha passat que estava intentant fer una compra d'un producte corresponent i allà de, mira, d'aquí una estona me lo miro. I aquí una estona és igual d'aquí a dos
minuts.
I quan arribes, mira, has quedat sense reina. O sigui, en aquesta situació, vale? O sigui, que sí que pressionen en aquesta cosa. Llavors, la llista de des de, bueno, mira, tu poses la llei, però igual, és com la llista del Sara. Bueno, però és que possible que quan tu tornes a buscar aquest producte ja estigui, o sigui, ja ni estigui.
Sí.
Perquè, clar, perquè la rotació d'aquests productes són molt altes. Són molta venda i amb poques unitats, vale? Però és una mica base, bueno, mira, com me lo miraré en el futur. L'altre és que, suposadament, és que volem comprar-ho ja.
I tot això s'accentua, doncs, en aquest període, no? Rebaixes...
Clar, ara pensa, o sigui, és que clar, tenien seria una dada que la gent anticipa la compra primer per el tema del preu i també segon per el tema de l'enviament, no? Allò de que, bueno, de que el producte està igual, està arribant de, no sé, de la botiga del costat, que t'està arribant des de Xina o des dels Estats Units, i clar, es comporta uns temps i uns preus. Aleshores, si jo ara trobo una millor oferta, ja, doncs millor. És que al final ho he de comprar. Sí, és aquesta de comprar, però sí, que realment perquè és un millor preu, i el preu és un que afecta la compra.
Doncs, Anna, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres d'aquesta cistella de la compra i d'aquesta dopamina, no?, de la hormona de la felicitat. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
I ara ens fem una pregunta, i és que pot desaparèixer l'oci nocturn a Barcelona? Ens fem aquesta pregunta tenint en compte el pla d'usos del districte de Sant Martí que ha aprovat l'Ajuntament de Barcelona i que ara està en fase d'al·legacions. Aquesta zona és un important punt de concentració de locals d'oci nocturn i ens referim especialment al Triangle Golfo. Doncs bé, aquest pla contempla restriccions importants, sobretot al carrer Rogent, i el Triangle Lúdic, dues zones que registren incidències de convivència associades als establiments en la franja nocturna, diuen des del consistori. La proposta preveu la restricció de l'obertura de nous establiments de restauració i assimilats en aquestes dues zones
i una limitació de la instal·lació d'autoserveis, superserveis i botigues de conveniència a tot el districte. En concret, es prorrogarà la suspensió de llicències i permisos d'obres, d'activitats musicals i de restauració en vigor des del 22 de desembre de l'any 2023. També s'ampliarà la suspensió de llicències d'autoserveis i superserveis de fins a 300 metres quadrats i botigues de conveniència a tot l'àmbit del pla. Per parlar d'aquesta qüestió, tenim a l'altra banda del telèfon el Fernando Martínez, de Fecalón, la patronal de l'oci nocturn, que alerta doncs, que el sector es quedarà tocat de mort. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Puede desaparecer, va a desaparecer el ocio nocturno en Barcelona?
Bueno, nosotros lo que estamos reivindicando es que la ciudad necesita un debate, un diálogo sobre el modelo de ocio que quiere, ¿no? Lo hemos dicho ya hace mucho tiempo, de hecho lo hemos transmitido al alcalde actual. Está trabajando, evidentemente, con el comisionado de noche, pero es evidente que queremos pues que vaya todo más rápido, ¿no? Más rápido, sobre todo, en la implantación de nuevas actividades recreativas musicales en los planes de uso. No tan solo San Martín. Esta semana se ha presentado Ciutat Vella, el plan de usos que está en fase de aprobación inicial. Y fíjese usted un dato. En estos momentos tenemos, por ejemplo, Ciutat Vella, el distrito emblemático de la ciudad, de carácter de turismo. Tenemos 65 actividades solo de recreativa musical sobre 2.600. Por lo tanto, somos el 0,025% de actividades. Es evidente que las patronales de ocio nocturno pues están muy preocupadas porque no ven un desarrollo expansivo de la actividad empresarial y sobre todo porque no dan solución a los espacios de socialización que necesita la gente joven.
Vosotros habéis presentado alegaciones, ¿no?, en este al plan de usos de San Martín porque creéis que llevará una muerte lenta del sector, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, nosotros lo hemos bautizado como la desertización, ¿no? Nosotros creemos que un distrito que solo piensa en supresión de licencias, en extinción de las que hay y tal, pues de una manera u otra está creando un desierto de distrito. Vuelvo a insistir que la necesidad social es muy necesario que tengamos actividades. Entonces, nosotros estamos muy críticos con este plan de usos. Espero que ahora haya una fase de que podamos dialogar y podamos trabajar y, sobre todo, muy preocupados por las actividades que hay en estos momentos, que ya son mínimas en comparación. Recordemos que cuando fueron a San Martín ciertas actividades recreativas musicales, coincidía con el cierre de muchas empresas del transporte. Se quedó también en una desertización. El ocio nocturno y la restauración dieron vida al distrito. Y ahora, evidentemente, como usted decía, no se les puede matar.
Apostáis por una reordenación del ocio en la ciudad, ¿no?
Apostamos por una reordenación del ocio. Yo creo que hace falta que haya textos normativos que apoyen al sector. Como por ejemplo la reforma de ordenanzas de locales de concurrencia pública que nos viene del 2004, los planes de uso que se están debatiendo en distritos y sobre todo hay un tema de reflexión, o sea, Barcelona los problemas que tiene es porque está muriendo de éxito porque resulta que la metropolitana no desarrolla ninguna actividad de ocio nocturno. Estoy hablando de ciudades como Hospitalet, de ciudades como Santa Coloma de Gramenet, de ciudades como Gavà. Entonces, ¿qué pasa? Que todo ese público está yendo a Barcelona ciudad y entonces está incrementando los problemas en barrios como Tuset, en barrios como San Martín, en barrios como la zona de Villa Olímpica, y es necesario que los políticos desarrollen este tema y que de una forma u otra creen nuevas licencias.
¿Qué consecuencias creéis que puede tener para el sector esto precisamente?
Bueno, las consecuencias del sector, evidentemente, pues es la pérdida de puestos de trabajo. Recordemos que el ocio nocturno es un sector empresarial prioritario en la creación de empleo juvenil y sobre todo en el dato de facturación, pues de consumo, ¿no? Es evidente que de una forma u otra todos esos se están creando unos perjuicios empresariales y además está creando problemas en el espacio público. ¿Por qué? Porque si tú no desarrollas una política pues de gran concepto en el tema del ocio, con grandes salas acondicionadas, insonorizadas, bien, y proyectos que apoyes, pues al final estás apoyando a gente que no tiene permisos para hacer esto, que lo hagan. Por tanto, a mí lo que me preocupa en estos momentos es que la oferta es muy denigrante, ¿me entiende?, por culpa de estas políticas restrictivas.
¿Y qué puede pasar, por ejemplo, con los jóvenes si no hay ocio nocturno en la ciudad, Fernando?
Pues mire, le voy a dar un dato. Cuando estuvo la pandemia, desde el Salud se estaba viendo en una encuesta de 40.000 jóvenes que se estaban desarrollando una serie de patologías de carácter psicológico. ¿Por qué? Porque el joven necesita salir, necesita resocializarse, necesita sus sitios. Y evidentemente, si esto no se le da respuesta, pues de una forma u otra, la gente joven está haciendo un consumo de ocio denigrante, un consumo de ocio de botellón en espacio público, y estos son los verdaderos problemas de los que se quejan los vecinos. Los vecinos se están quejando del ruido en la calle, no del ruido que crean los locales.
Pues Fernando Martínez de Fecalón, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por contarnos vuestro punto de vista. Gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Igualmente. I d'aquí una estona rebem a l'estudi a l'Elga, una joveníssima artista que ens ve a presentar el seu EP.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
De 9 a 6 reuniones. De 9 a 6 reuniones. Reuniones, reuniones, de 9 a 6 reuniones, de 9 a 6 reuniones.
La música hace que cualquier día sea mejor. 20% de descuento en música comprando 2 o más discos del 19 al 22 de junio. En tienda web y app, El Corte Inglés.
Oh yeah.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ho anunciàvem fa uns moments. Avui rebem a l'estudi aquí al matí del cap de setmana a l'Elga, una artista de només 19 anys que ve a presentar-nos la seva música.
What's love if you don't wanna be hanging out all summer long? What's love if when you think of me, there's no butterflies in you?
Y hoy tenemos con nosotros a Elga, una artistaza que ya se perfila como una de las artistas emergentes más prometedoras en el panorama musical actual, sacando su primer EP, What's Love, y colaborando con Mutua General de Cataluña para hacer la música para su spot. Elga, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, pues muy bien, muy contenta de estar aquí.
Qué bien suena esta canción, qué buen rollo desprende y qué artista eres ya, ¿no?
Ay, gracias.
Cuéntanos, What's Love, porque esta canción y cómo ha surgido la colaboración con Mutua General de Cataluña.
Pues mira, la colaboración con la Mutua fue como muchas coincidencias a la vez. Yo saqué mi primer single, tenía 16 años, se llama Tan Recordas, el primer single, y mi padre pues para difundirlo, lo mandó a todos sus contactos del WhatsApp, y entre esos contactos estaba el de la Mutua. Y ellos, pues coincidió que estaban pensando en hacer una nueva campaña en la que querían contar con varios mutualistas, y como yo soy mutualista, en casa todos somos mutualistas, yo he nacido en la Mutua, pues nada, me dijeron si quería participar y les escribí pues esta canción representando los valores de la Mutua.
Y dices que esta canción la hiciste siendo muy pequeñita, ¿no? Con 16 años, antes de cumplir la mayoría de edad, ya lanzaste en tu primer EP, What's Love, ¿no? ¿Cómo es empezar desde tan pequeña en la música y ir creciendo y también evolucionando artísticamente?
Ya, es complicado, es frustrante porque tú te... O sea, es muy difícil darse a conocer y tú te esfuerzas mucho para luego a lo mejor no tener pues como el mismo esfuerzo de vuelta, ¿sabes? A cambio. Pero bueno, es lo que hay.
Pero creces muchísimo, ¿no? También aprendes muchísimo. Además, sí. Tenerlo tan claro desde pequeña es muy buena señal, ¿no? Imagino que tú ya desde muy pequeñita ya cantabas y empezabas a tocar instrumentos, ¿no? Y lo tenías muy claro, ¿no?
No.
¿No? De hecho, todo no. Lo contrario.
No, a ver, siempre me ha gustado muchísimo el arte. Yo pintaba, hice muchos años de danza, pero cantar así como tal, no. Cantaba en el karaoke. Pero ya está,
porque también
porque soy un poco tímida, entonces me costaba exponerme de esa manera, porque al final te expones un montón cantando, es como muy íntimo, yo creo. Y en el confinamiento me vi una serie que salía la Olivia Rodrigo tocando un ukelele, escribiendo canciones, y dije, ala, yo también quiero.
¿Y ahí empezaste?
Sí, ahí empecé. Me regalaron un ukelele, luego estuve ahorrando, me compré un piano y luego la guitarra.
¿Y descubriste en ese momento que cantabas bien o ya lo sabías de antes?
No, no sé. Canté y
todo surgió así.
Sí, me apunté a clases de canto cuando se terminó el confinamiento, claro. Pero así.
Y ahora la guitarra, ¿no? La guitarra también forma parte de ti, ¿no? Una parte muy especial de ti, ¿no?
Sí, es mi instrumento favorito. Tampoco, o sea, la sé tocar ahí profesional, pero bueno, me voy acompañando y ya está.
Un pajarito me ha dicho, ¿no?, que hubo un poco de controversia en casa a la hora de no saber si estudiar música, la parte más artística, o si seguir con otros estudios. ¿Esto fue así?
Sí, fue así. Pues yo iba para ciencias, y, o sea, yo hice toda la ESO, en las optativas me cogía biología, física y química, bueno, ciencias, ¿no? Y eso llegó, que tenía que elegir el bachillerato, y dije, no, que yo quiero hacer artes escénicas. Y bueno, en mi casa... Claro, no era lo que se esperaba.
No era lo normal,
¿sabes?
¿No?
Y bueno, entonces fui como a un stage que se llama Refugia Musics, un fin de semana que es para jóvenes así con inquietudes artísticas, y nada, me ayudó eso también a decidirme y a saber que realmente era lo que quería. Fue la primera vez pues que canté así pues con unos cascos en un estudio así, y la Hannah y el Mark, que son los que lo organizan, pues no sé, me han apoyado desde entonces, es con ellos con los que he grabado el EP y ahora seguimos trabajando.
¿Y qué es lo que quieres que sea la Elga artista del futuro?
¿En cuanto a sonido?
Sí.
A ver, yo me quiero mantener bastante, pero como el What's Love, sí, una cosa que suena natural, que suena instrumento, la quiero llevar un poco más para un poco más rockera.
¿Más rockera?
Sí.
O sea, un poquito de rock, ¿no?
Sí. Un poco más de guitarra eléctrica, menos guitarra acústica. No sé, que no suene tan inocente, porque yo creo que este primer EP suena como inocencia.
Bueno, los inicios, ¿no? Al
sí,
final,
sí.
También tienen su claro. Parte especial, ¿no?
Al final, esas canciones las escribí, tenía 15 años o 16. Claro. Ahora las que estoy haciendo ahora, pues ya...
¿Ahora cuántos tienes?
19.
19, bueno, tampoco ha pasado tanto.
Bueno, pero se nota, se nota.
Se nota, ¿no? Y más en estas edades, ¿no? Y a nivel profesional se nota más... ¿Tienes algún referente? Antes hablabas de Olivia Rodrigo, ¿no?
Sí.
¿Algún referente con el que, no sé, tomes ejemplo?
Sí, un montón. Taylor Swift, me encanta. Yo creo que es mi máxima referente. Bueno, la Olivia Rodrigo también. O sea, con la Olivia Rodrigo también descubrí a la Taylor Swift. O sea, increíble. Gracie Abrams. De aquí, pues la Sue, me encanta. Uh-huh. La Maya. Bueno, un montón de chicas...
¿Y alguna colaboración que te guste hacer en los próximos discos?
Hombre, me encantaría con la Su.
Sí, ¿no?
Me encantaría, la verdad.
Pues mira, a ver si nos escucha, que aquí la conocemos muy bien. A ver si surge esta colaboración.
Me encantaría, sería un sueño.
¿Has traído la guitarra, tu instrumento favorito, dices? ¿Te apetece tocar algo o qué?
Vale,
¿Sí?
Sí.
¿Qué nos vas a cantar?
I would.
I would. Pues adelante.
If I knew how to start to talk to you, I would, but I don't know how to start a conversation. If I knew how I had to be too like you, I would be anything you want. I would bring breakfast to your bed with flowers and a note that says your friends, I would try, try and try, and I could read poetry with you all the Sundays afternoons and start writing a song that describes our love. If I knew,
qué talento tienes. Es una canción preciosa y tienes una voz privilegiada, la verdad.
Ay, gracias.
Así que gracias por venir, por contarnos tu historia y por presentarnos esta canción y también el EP What's Love. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por tenerme.
Y en esta época del año, como no podía ser de otra manera, las bodas se van celebrando cada vez más. Y organizar una boda en 2025 significa tener muchísimas cosas preparadas, muchísimos cambios también respecto a años anteriores. Organizar una boda significa reflejar la personalidad de cada pareja en cada detalle y trabajar de ello no es nada fácil, ¿no? Hablamos de decoraciones minimalistas, experiencias únicas. El 2025 está reinventando las bodas y lo clásico se está fusionando también con enfoques más innovadores. Todo esto son tendencias que conocen bien, ¿no?, las personas que se dedican a ser wedding planners. Hablamos con una de ellas, ¿no?, una wedding planner. Ella es Marta, de Metamorphosis Events. Y la tenemos aquí al teléfono para que nos cuente un poco cómo están cambiando las bodas este 2025. Marta, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias primero por contar con Metamorphosis para dar un poco nuestra visión en las bodas 2025. Uh-huh. Y sobre lo que me preguntas de, ¿no?, de cómo han ido evolucionando las bodas, sí, hoy en día, ¿no? Pues sobre todo nuestras parejas lo que quieren es vivir una experiencia, ¿no?, de principio a fin, a que al final el invitado se sienta que están sucediendo cosas que hablan de ellos, que captan, ¿no?, que al final hablan de la historia de la pareja, de su esencia, y al final pues esto, cada boda es totalmente 100% personalizada y lo que busca la pareja es ese efecto wow, esa experiencia de principio a fin durante todo el evento.
¿Cómo ha ido cambiando durante estos últimos años
El hecho de preparar bodas, imagino que tú como wedding planner, ¿no?, debes estar evolucionando constantemente, ¿no?, y innovando también constantemente, y que no debe ser fácil, ¿no?
Al final todas las bodas que hacemos son proyectos únicos y 100% ideados para esa pareja. Entonces, claro, al final la evolución, ¿no?, en las tendencias, pues cada temporada es diferente. Cada vez las parejas tienen unas necesidades diferentes y entonces pues al final nos tenemos que ir adaptando mucho a lo que ellos quieren y cómo se imaginan, ¿no?, ese día.
¿Cómo, por simple curiosidad, Marta, cómo os informáis y cómo investigáis un poco más allá para conocer bien a la pareja y saber lo que realmente quieren, para saber sus gustos y para hacer que todo sea que todo esté al detalle ese día tan especial?
Lo que hacemos al principio de todo, ¿no?, la primera parte del proceso, es reunirnos con ellos para que nos expliquen un poco pues qué es lo que se imaginan, ¿no?, cómo se imaginan ese día. Y entonces, a través de un foro muy exhaustivo donde tienen que responder preguntas por separado para, sobre todo, conocerlos a ellos como esencia, ¿no?, como ser individual, son preguntas pues de todo tipo para conocerlos al máximo, y luego preguntas en conjunto pues para saber sobre ellos, ¿no?, cómo se definen uno del otro, cómo se imaginan ese día, cómo se conocieron, cómo fue la pedida, y contra más detalles nos den pues mucho mejor para poder extraer el máximo de información. También te digo que son muchos meses los que pasamos con ellos, entonces normalmente la media es mínimo un año que estamos con ellos trabajando día a día, y al final es que los conocemos a la perfección y sabemos lo que sí y lo que no, ¿no?
Uh-huh. ¿Y las tendencias de este 2025 se están siguiendo mucho en las bodas? ¿En las bodas se siguen mucho las modas? ¿O es más el gusto de cada uno, ya sea modas o no?
O sea, nosotros, por ejemplo, nos basamos mucho a la hora de hacer todo el tema del proyecto de decoración en las tendencias sociales, a nivel pues culturales, ¿no?, modas, al final es un poco todo, ¿no? Pero sí que nos basamos sobre todo al final lo que es lo que quiere la pareja, y a veces fusionamos diferentes estilos y vemos un poco cómo ellos les representa mejor, ¿no? Al final es cada estilo para la pareja.
¿Y cada vez más se celebran bodas más a lo grande o más íntimas?
Pues tenemos de todo. Tenemos parejas que han hecho, por ejemplo, la semana pasada tuvimos una boda que eran 43 invitados, y la semana que viene tenemos dos bodas de 250 invitados cada una. Entonces, depende un poco al final.
¿Cuánto tiempo tarda más o menos una wedding planner en tenerlo todo listo para ese día? ¿Cuánto tardáis más o menos en organizar, hacer reuniones, en planearlo todo, comprarlo?
Lo ideal es mínimo un año.
Un año.
Para que al final también la pareja viva el proceso pues con calma, ¿no? Y que sea una experiencia, ¿no? Al final pues ir escogiendo las invitaciones, vamos a ver espacio, todo como más tranquilo. Y al final es la manera que lo disfruten más. Pero también te digo que hemos hecho bodas de dos meses vista. Y entonces pues al final es organizar todo, compactarlo todo en poco tiempo para poder llevar a cabo la boda.
Claro. ¿Y es muy caro, Marta, contratar a una wedding planner?
A ver, para mí es la mejor inversión, porque al final sabemos cómo se mueve este sector, los entresijos que hay, los costes, y lo que intentamos y conseguimos es optimizar al máximo el coste a nuestro cliente, ¿no?, de todos los proveedores, personalizar al máximo su evento y que disfruten de la experiencia única, porque al final no se casan, ¿no?, todos los días. Uh-huh. Entonces, para nosotros, pues no.
¿Cuál dirías que es la petición quizás más rara o más sorprendente que os hayan hecho como wedding planners, que os hayan pedido algo así que no suele pasar?
A ver, hay de todo. O sea, al final, por peticiones, claro, nos han pedido cosas muy raras, pero que luego hay que ver si te pueden ejecutar, ¿no? Porque al final tú tienes en mente algo que puede quedar muy bien en tu cabeza, pero a la hora de ejecutarlo pues no se puede llevar a cabo, o sí, pero hay que darle una vuelta. Entonces, en cuanto a estilos de bodas, hemos hecho, por ejemplo, muchos estilos diferentes. Ahora, la semana que viene, tenemos una boda temática cirense, entonces todo es de circo. Pues imagínate, ¿no? Todo lo que implica en cuanto a, por ejemplo, decoración, proveedores, show. Entonces, pues depende un poco al final las preferencias. Hay muchas bodas temáticas, Harry Potter, o sea, bueno, depende un poco al final de la pareja y de cómo sean ellos.
Claro. Entonces, lo más raro dirías que es esto, ¿no? Una boda al estilo Harry Potter.
Sí, por ejemplo, sí. O pues proveedores muy, ¿no? Difíciles, ¿no? A la hora de ejecutar, pues, alguna idea que tengan, ¿no?
Uh-huh. ¿Y que alguien os haya cancelado la boda a pocos días también os ha pasado?
Por suerte, no.
Aún
cancelar
no.
La boda, no.
Esperemos que no llegue a pasar.
No.
Marta, pues muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos estos secretos, ¿no?, que se esconden detrás de lo que es ser una wedding planner y también por contarnos un poco cómo son las bodas este año. Gracias, que vaya muy bien.
A ti, que vaya muy bien.
I ara parlem d'una iniciativa que han portat a terme dos alumnes, perquè la realitat és aquesta, no? Els espais d'oci nocturn, malauradament, s'han convertit en l'escenari idoni per posar en pràctica la submissió química i drogar persones sense que se n'adonin per manipular-les o agredir-les. Amb l'objectiu de que això no passi, dos joves a Cerdanyola han inventat Stick Safe, un adhesiu que canvia de color en detectar les drogues, i amb aquesta creació viatjaran a Silicon Valley per mostrar el seu projecte i per seguir formant-se en aquest camp, coneixent empreses com, per exemple, Google o Facebook. Els creadors tenen 17 anys, són el Mohamed Yasser i el Valentino Trejo, i són alumnes de l'Institut Gorgs. A més, segons el jurat de l'edició del Cerdanyola Talent Factory, en el marc de la seva tercera edició, han assegurat que l'invent destaca per la seva senzillesa, l'impacte social i la viabilitat. Un projecte que fomenta l'esperit emprenedor i el pensament crític entre els joves de la ciutat. I doncs ells dos s'han proclamat vencedors d'aquest certamen amb el seu projecte, no? Amb aquesta creació, amb aquest Stick Safe. Sobre el tema parlem avui amb la mentora del projecte, la persona que ha estat allà sent la seva mà dreta, i és la Lorena Sánchez. Lorena, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bé. Clar, parlem d'aquest invent, no?, d'aquesta creació d'aquests dos alumnes amb tu com a mentora, que és un Stick Safe. Per tant, doncs podem dir que es posa al got, no? És com una enganxina, no?, si no m'equivoco.
Sí, correcte, és una enganxina que canvia en tot cas de color en el cas que se'n subministra de drogues dins del got.
Uh-huh. I en quin moment se'ls va ocórrer, tant a tu com a ells, crear aquest invent, aquesta creació per tal d'ajudar, doncs, amb això, no?, amb aquesta problemàtica, que malauradament, doncs, avui en dia encara ens trobem quan sortim per allà?
Bueno, bàsicament, jo crec que, bueno, per mi, diguem, ha estat una experiència molt, molt enriquidora. I jo crec que Stick Safe, més enllà de que, bueno, és un projecte que va néixer, doncs, amb una visió d'emprenedoria, jo crec que des del principi destaca per la seva mirada empàtica. No sé, aquests nois volien realment poder, visibilitzar el seu compromís, no?, també amb una problemàtica real, que són les substàncies i la submissió de productes químics, com són les drogues en aquest cas. I bàsicament, no, o sigui, des d'un inici, o sigui, em va impressionar molt la capacitat de treballar, no?, d'adaptar-se i sobretot de voler transformar com una inquietud social que realment havia potser una preocupació en una proposta innovadora.
Mm-hmm, clar. Com l'han fet? Com ha sigut el procés de creació? Perquè, clar, que canvi de color justament quan detecti drogues o alguna substància, doncs haurà hagut al darrere, doncs, molta feina, no?
Sí, evidentment, darrere de tot això hi ha la creació d'un gran pla d'empresa on, en tot cas, doncs, hi ha el suport de diferents proveïdors, de diferents fonts, en aquest cas, que s'han documentat prèviament per veure una miqueta com es pot fer tota aquesta gestió, no només a nivell econòmic, sinó també a nivell de viabilitat.
Uh-huh. I tu, Lorena, com a mentora del projecte, com t'has sentit? Com ha sigut? Quina ha sigut la teva posició?
Sí, com et comentava, per mi és una experiència molt enriquidora, no? Bàsicament, o sigui, la meva posició és un principi d'agraïment perquè ha sigut una experiència molt gratificant, perquè estic seguit, o sigui, no és només un vent o una proposta original, sinó que també parla, crec, d'una necessitat social.
Mm-hmm.
I és una de principis per part d'ells, no? Llavors, mm-hmm. per mi, no només parlem d'innovació, sinó també parlem de tecnologia, de disseny i de consciència social, que per això entenc també que aquests nois i aquests joves seran els guanyadors, perquè demostra que la innovació no és només fer un projecte una mica més digital, com va ser una app o un gadget, no? Sinó que entendre que també doncs, passen coses al nostre voltant i podem actuar amb propòsit.
Clar. Clar, de fet, els seus guanyadors viatjaran a Silicon Valley, no?, per mostrar el seu projecte. Per tant, parlem de que, a part de ser guanyadors, també estan tenint ara un futur bastant prometedor, no?, en aquest aspecte, amb aquesta iniciativa.
Totalment, totalment. Crec que són gaire joves que no només han observat, no?, realment una necessitat social i una cosa que està passant, sinó que també doncs, han decidit que volen actuar i transformar, en certa manera, des de la seva visió i des de les seves possibilitats pues, tot allò que els envolta, no? Això crec que és un projecte que té recorregut i molta actitud.
Exacte.
I la meva visió i el meu paper bàsicament ha estat ordenar-los una miqueta pues, totes aquestes idees, poder validar la proposta que tenien des de la meva experiència també com a responsable de màrqueting i compensació d'una empresa del sector.
Clar.
Més enfocada doncs, en tot cas a mecànica i d'un motor, posar-li focus també en l'usuari final, no? I també a la comunicació del projecte perquè s'entengués amb claretat i generés impacte. Bàsicament ha estat això una mica la meva funció.
Clar, precisament per això t'anava a preguntar, no?, per la teva experiència ja com a mentora. Suposo que hauràs vist molts projectes amb els teus ulls, no?, però en què es diferencia aquest dels altres que has pogut anar veient al llarg de la teva carrera? Destacaves doncs, aquesta barreja, no?, entre la part científica o tecnològica, també amb la iniciativa social, però què és el que creus que ha tingut d'especial amb tot el que havies vist fins ara?
Per mi la viabilitat, el relat, o sigui, una miqueta el brainstorming, una miqueta el conductor de tot el els plantes que hi ha darrere i després també l'estratègia que té de futur, bàsicament.
Clar. Doncs, Lorena, suposo que deus estar molt orgullosa, no?, dels teus alumnes.
Sí, és la primera vegada que participo com a mentora i també el talent que ja s'ha banyat i ha estat de tot un gust i tot un plaer. Per l'experiència personal i professional que m'emporto.
I tant. Sí, doncs enhorabona a tu també per aquest premi, no?, per aquesta creació. I tant de bo doncs, tingui aquest futur del que parleu, no?, perquè ajudareu a moltes persones quan surten i doncs, malauradament han de passar per aquestes situacions. Et donem les gràcies perquè hagis parlat amb nosaltres i endavant gràcies amb el projecte Stick Safe. Gràcies.
Un plaer, gràcies.
I fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Demà continuem aquí al matí del cap de setmana amb l'últim programa abans de l'estiu, abans de vacances. I ara us deixem amb Agropopular. Espero que passeu un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.